Passem al punt número 14, aprovar inicialment, si s'escau, el pressupost municipal per l'exercici de 2015. Faré una mica d'explicació. Bé, portem a aprovació en aquest ple el pressupost de 2015, posant de manifest que, igual que en exercicis anteriors, com a equip de govern busquem consolidar l'equilibri financer fent una aposta clara per continuar donant i ampliant els serveis a la ciutadania. La introducció de mesures d'estalvi i un control acurat de la despesa permeten assegurar i ampliar els serveis bàsics i fins i tot reduir el deute de l'Ajuntament d'exercicis anteriors. La Carme abans ho deia de les dades. Hem passat de tenir un endeutament de l'any inicis del 2011 del 94,77 dels ingressos corrents. Arribarem al gener del 2015 al 60% només. Hem passat de 16, passarem de 16 milions i mig pràcticament a 10 milions i mig, o sigui, s'hauran rebaixat 6 milions d'euros d'endeutament. Incloem en aquest pressupost mesures com demandes ciutadanes, com és el cas de la neteja del municipi amb una nova concessió i un nou sistema de recollida de resta i selectiva. Consolidem l'aposta que des de l'inici del mandat estem fent en matèria de promoció econòmica a partir del treball conjunt de totes les àrees de l'Ajuntament, incidint especialment en la prestació de serveis a les persones amb l'objecte de facilitar l'accés al treball tant per compte aliè com per emprenedors. En concret, l'any 2014 el Servei Municipal d'Ocupació ha comptat amb 299 nous usuaris que se sumen als usuaris ja normals que hi han. Altrament, s'han fet 212 serveis per assessorament per a creació d'empreses. Són exemples, eh? Aquest any s'ha fet entre 8 ajuntaments l'acord per al desenvolupament i ocupació del Baix Montseny, que comença a caminar i que la setmana que ve hi ha una altra reunió. Hem consolidat Saxala com un centre integral de formació i ocupació. Hem assolit la ISO 9001 i fem atenció directa i cursos destinats al col·lectiu d'empreses i emprenedors en col·laboració amb altres entitats, Diputació de Barcelona, PIMEC, Cambra de Comerç, etc. Quan a formació, enguany i com a mostra, el mòdul Iniciativa Empresarial del Baix Montseny va comptar amb 35 participants, sent el total d'assistents a formació i jornades de 194. Continuem el contacte permanent amb el món empresarial amb la finalitat de detectar sinergies per la millora de la generació de l'activitat econòmica i llocs de treball. Un bon exemple d'això és la col·laboració amb l'Associació de Propietaris del Montnegre en intentar fer actuacions conjuntes per a la dinamització del sector forestal i turístic i en l'estudi prospectiu del sector agroalimentari de la zona. El Pla de Gestió Forestal del Montnegre en la seva globalitat, per primera vegada es farà un pla de gestió forestal de tot el Montnegre, que s'inicia comptarà amb la col·laboració dels ajuntaments de Vallorguina i el nostre. També treballem de bracet amb l'Associació d'Empresaris del Molí de les Planes i amb el sector de les empreses químiques que estan organitzades i que són de Sant Celoni i d'altres municipis. La promoció de la vila com a centre comercial i destinació turística continua sent una aposta estratègica. L'oficina de turisme, de la qual ampliarem l'horari, l'hem dotat de contingut amb exposicions de petit format i ens proposem que sigui un aparador de productes de la zona. A més, s'està treballant amb artistes locals una proposta per tal que pugui ser també un punt de venda de les seves obres. L'oficina de turisme, des del gener del 2012 fins ara al novembre del 2014, hi han passat 3.281 persones. S'han consolidat juntament amb els comerciants de la vila, moltes coses a iniciativa d'ells, la línia de fires, la Fira d'en Loni, la Fira de Nadal, botigues al carrer a la carretera Vella, ofertes al carrer Anselm Clavé. Donem suport a col·lectius del món empresarial, com és el cas del col·lectiu de Sant Celoni Cuina, lligant-lo també amb iniciatives culturals, des d'iniciatives ben bé de la cuina, com poden ser els tastets d'estius, tardor gastronòmica i tot el tema de teatre i obres en l'Ateneu, també lligades amb el tema de dinars, en el cas d'obres d'infants els diumenges i el cas de sopars amb obres de teatre en l'Ateneu. Totes aquestes mesures han d'anar acompanyades també d'un reforç als serveis socials bàsics, i s'han fet, i comunitaris també, per a contribuir a superar situacions de màxima urgència social en el marc de processos de recuperació de l'autonomia personal i familiar. I com no podia ser d'una altra manera, també ampliem els recursos destinats a donar suport a l'àmbit educatiu, com més endavant s'explicarà. Ingressos. Abans ho comentàvem amb les ordenances, s'ha previst un augment significatiu dels ingressos corresponent a l'impost de béns immobles, l'IBI, degut als treballs de regularització catastral que s'han efectuat al municipi durant aquest any 2014. El resultat d'aquesta regularització generarà, a més d'un augment del padró de l'impost, liquidacions d'endarreriments que incrementaran substancialment la recaptació de l'impost sobre béns immobles durant l'any 2015, com heu vist en el pressupost. Per aquest motiu es preveu que aquests ingressos addicionals, que no es consolidaran en el temps, o sigui que són només, que es tindran només aquest any, aquests endarreriments, es destinin específicament al finançament d'inversions, en el ben entès que es portarà un control específic d'aquests ingressos per tal d'adequar la despesa que financen els drets reconeguts reals. En l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres també es preveu un augment superior als drets reconeguts durant el 2014, ateses l'activitat o les llicències que s'estan donant i les tasques d'inspecció per part de l'organisme de gestió tributària. Per al rendiment de la resta d'impostos, atès que no es modifiquen les tarifes, no les hem modificat, les tarifes fixades en les ordenances, s'ha efectuat una estimació de previsió d'ingressos per a 2015 en funció dels drets reconeguts fins a la data. En el cas d'impost d'increment de valors de terrenys, la previsió per 2015 és inferior als drets reconeguts durant el període gener-octubre. S'ha aplicat un criteri de prudència per no semblar-nos que el pressupost és molt alt i incorre en despeses. El rendiment de les taxes i preus públics s'ha calculat a partir dels drets reconeguts també l'any 2013 i amb la informació que tenim fins al setembre d'aquest any. Les transferències corrents de l'Estat s'han estimat que es mantindran al mateix nivell que durant l'any 2014. Les hem estimat. La partida de transferències de la Generalitat Catalana, com que són partides que entren per tot el tema de depuradora i normalment són ingressos i despeses, queden compensades. Es preveu el recurs teòric al préstec, com heu pogut veure en el pressupost, per import de 1.130.000 euros, números rodons. En la que, és un recurs teòric de préstec, en la que la majoria del finançament ja està garantit i l'altre serà del romanent de tresoreria que esperem que es produeixi la liquidació del pressupost d'aquest any, ja sigui aquest romanent tant si és afectat com sigui lliure. Durant el 2015, mitjançant acord de modificació de crèdit, es proposarà al ple aquesta opció, la nova escola Soler de Vilardell, l'equipament d'FP, així com les obres al camp de futbol de la Vall-llòria, vestidors, tanca i gespa. Atesa la tresoreria de l'Ajuntament, es preveu que si s'arriba a concertar part d'aquest endeutament, s'estableixi un període de carència suficient per no augmentar la càrrega financera durant el 2015. A més, podem tenim el recurs d'ajut de caixa de la Diputació del programa de crèdit local de la Diputació. Portem, doncs, a l'aprovació d'aquest ple un pressupost ajustat i realista, un pressupost que ha de ser una eina per continuar transformant Sant Celoni, que ens ha de permetre dotar-nos de nous equipaments, mantenir i millorar el nostre entorn, prioritzant en tot moment els serveis bàsics a la ciutadania. Si us sembla, explicarem de les àrees que hi ha un reforç del pressupost, com són les àrees de servei a les persones, en aquest cas específicament de comunitat i d'educació, una explicació del pressupost.
En quant al pressupost de comunitat, l'àmbit de comunitat s'estructura entorn de dos blocs, que és els serveis socials bàsics, inclusió, cohesió social i atenció a la dependència, i els serveis comunitaris, igualtat, cooperació, salut comunitària, oficina municipal de consum, Tritó del Baix Montseny, servei d'autoassistència multiprofessional, el SAM i el servei a la dona, a partir dels quals es treballa per a millorar la capacitat de resposta a l'actual situació de crisi, generadora d'una nova dimensió en les problemàtiques socials i econòmiques. Moltes persones que mai havien hagut de menester suport de l'administració pública des d'aquesta perspectiva s'hi veuen abocades. Aquesta nova dimensió, si bé no resol amb ajuts econòmics o programes de tipus socials, sinó amb canvis estructurals que garanteixin la disposició de drets bàsics, com ara rendes mínimes, accés universal a l'habitatge, a l'alimentació, a la salut i a l'educació. Requereix, no obstant, dotacions pressupostàries complementàries a les que es comptava fins fa pocs anys. Per a si més no contribuir a superar situacions de màxima urgència social en el marc de processos de recuperació de l'autonomia personal i o familiar. Per tant, plantegem un manteniment a l'alça d'un bon nivell de resposta a l'augment de la demanda de suport derivada de la situació de declivi econòmic. Hi ha una consolidació a l'alça de la previsió d'ajuts socials d'urgència. L'estimació a finals d'anys és d'uns 95.000 euros. A data d'octubre portem uns 80.881 i la quantitat destinada al pressupost de 2015 és d'uns 110.000 euros. O sigui, pujaríem uns 15.000 en aquest concepte més. Sí. augmentaríem la dotació per a beques menjador i programes de suport alimentari, que serien el xec servei i el menjador social. En quant a beques menjador, el que sí que hi ha hagut un repunt bastant alt, no? Jo us faré la comparativa del 2013 amb el 2014. El 2013, en quant a sol·licituds, en vàrem rebre 129, el 2014 en vàrem rebre 271. De les atorgades, se'n van atorgar el 2013 81, el 2014 152, 10 de les quals eren la part total del cost del menjador, segons això, o sigui, bé, segons el preu que estipuli cada escola o cada menjador escolar, i 142 eren a la meitat d'aquest preu. En aquest sentit, l'Ajuntament el 2013 en va assumir 38 i el 2014 n'ha assumit 68. N'hi ha un total de 26 desestimades pel 2014 que estem pendents de resolució. En aquest sentit, doncs, comparant-se amb el 2013, pel 2015 doncs, s'augmenta uns 37.000 euros. Cal dir també que hi ha una part que venen diners doncs, per a altres administracions. En quant al suport alimentari, la quantitat és de 19.000 euros. Serien 13.000 euros pel xec alimentari, que són per aquells dies de festa de Nadal i les vacances d'estiu, i 6.000 euros serien pel menjador social. Aquest pressupost també ens permet atendre problemàtiques agudes d'habitatge. En aquest sentit, doncs, abans, en un dels punts ja n'hem parlat, també n'ha parlat l'alcalde, i bàsicament són per atendre els pisos que tenim de lloguer de Dixa, que són 3, els pisos de lloguer segur que són 6, i més les despeses que comporten aquests habitatges. Aquest any també, bueno, com he comentat abans, ha entrat un pis de lloguer social a través de l'Agència Catalana d'Habitatge. Aquests són pisos d'entitats bancàries a preus baixos per a famílies de situació de risc, però bueno, de moment només ens han entrat un. Tenim 2 pisos pendents de l'adequació de l'edifici de Santa Fe. També està en procés la compra d'habitatges socials. Llavors, en aquest pressupost també contemplem una dotació per a l'estudi de la pobresa per tenir eines per valorar la renda mínima d'inserció. I després hi ha un altre punt que també s'ha de valorar bastant, que hi ha un manteniment a l'alça del suport a les situacions de dependència i del SAM. Es proposa augmentar els programes associats a l'atenció de dependència, SAT i teleassistència, atesa la situació generada pels ajustaments d'altres administracions. Tot i que el 2012-2013 es va mantindre la demanda d'aquestes prestacions, sí que el 2014 hi ha hagut un augment fort provocat per l'aplicació de la baixada de recursos econòmics a la llei de dependència. S'han canviat els criteris, entre els quals doncs, ha minvat l'ajuda a persona cuidadora familiar, fet que ha provocat una major demanda d'hores. En aquest sentit, també us voldria fer una mica d'estimació de les hores. No? El 2011, d'hores de dependència del SAT social i del SAT dependència, van haver-hi unes 11.627 hores. El 2012 i el 2013 van estar al voltant dels 9.700, 9.600, però aquest 2014 estem ja a 11.710, o sigui, superem el 2011. En quant, aquí hem tingut de portar una quantitat. Si el 2013 es va gastar 127.000 euros, ara pel 2015 en portarem 160.000 doncs, per aquest augment que hi ha hagut d'hores de demanda. En quant al SAM, en aquest sentit també s'ha reforçat la quantitat, doncs hem tingut un repunt de demanda, sobretot experimentat el 2013-2014, per infants que necessiten o bé temes de logopèdia, temes de psicopedagogia. Llavors, en aquest augment d'aquests conceptes tant del SAT, de l'assistència i SAMS és de 45.000 euros. El pressupost destinat a les entitats socials sí que cal dir doncs, que és la mateixa dotació. En algun cas, alguna entitat doncs, augmenta una mica l'alça. En quant al pressupost de cooperació augmenta una mica. I llavors sí que hi ha un punt que jo també voldria comentar aquí, que és per nosaltres, per l'àrea és molt important, és el fet de recursos humans. El pressupost del capítol 1 per comunitat doncs, es preveu una dotació per poder continuar la contractació d'una educadora social i d'una treballadora social per garantir els nivells d'atenció adequats a la demanda de la ciutadania. En global, el pressupost de comunitat augmenten 185.000 euros en respecte al 2013, perquè el 2014 doncs, era un pressupost prorrogat. La quantitat global, a part del capítol 1, de la part de recursos humans, seria d'uns 812.000 euros i escaig. Llavors, bueno, bàsicament el pressupost de comunitat és aquest. Si teniu qualsevol pregunta o el que sigui, doncs us ho contesto, si us sembla.
Tema educació.
Bé, reforçar l'àmbit educatiu ha estat una prioritat d'aquest equip de govern tota la legislatura. Es treballarà doncs, per reforçar encara més els projectes del Pla Educatiu d'Entorn i es mantenen i es consoliden els projectes que ja s'han iniciat en cursos anteriors. S'inicien nous projectes de voluntariat. L'Ajuntament signarà també un conveni amb la Fundació Jaume Bofill pel desenvolupament del projecte L'Èxit, que és lectura per l'èxit educatiu a la Biblioteca L'Escorxador en complicitat amb les escoles. S'implanta, com ja s'ha comentat abans, el projecte d'innovació educativa RobotSeny per millorar i reforçar el treball de les competències científiques i tecnològiques. Actualment participen en la formació del professorat 22 mestres i a partir del gener es desenvoluparà el treball a l'aula. S'amplia la formació per adults en l'àmbit d'idiomes, amb més grups d'anglès, alguns en horari de matins, i continuïtat formativa també en francès i alemany, i aquest curs s'implanta també el projecte de centre de suport de IOC de l'Institut Obert de Catalunya, reforçant així els ensenyaments a distància, i així mateix en el marc del Pla Local de Joventut s'ha iniciat un procés de reflexió en relació a l'oferta formativa i d'orientació pels joves. El nou edifici de tallers de FP, el conveni que hem aprovat abans, a l'Institut ha de permetre dignificar els espais formatius i els tallers de FP i possibilitarà també l'acreditació d'altres famílies de formació ocupacional i així mateix, conjuntament amb la Cambra de Comerç i el Departament d'Ensenyament, s'està treballant per iniciar la FP dual al municipi. Es reforcen i s'amplien els ajuts socials adreçats a infants i a joves amb més beques i amb noves línies d'ajut, com són la socialització de sortides escolars. Hi ha també més ajuts per les AMPAs i els centres educatius a través de la línia de subvencions i reforçant especialment els projectes encarats a millorar la cohesió social i l'èxit acadèmic. Hi ha importants actuacions de manteniment preventiu a les escoles per donar compliment a les normatives de seguretat i prevenció de riscos laborals. Hem hagut de destinar més recursos al transport escolar per garantir el transport escolar dels alumnes de la Vall d'Oria que s'escolaritzen a l'Institut Baix Montseny. El Consell Comarcal només finança en un terç aquest servei i pràcticament els dos terços restants els atendrà l'Ajuntament. La Generalitat, incomprensiblement, ha retirat el bus escolar que portava els nens de la Vall d'Oria a fer l'ESO a l'Institut, en una mostra clara de falta de sensibilitat i de menyspreu a la realitat del nostre municipi. El Departament ni tan sols ha volgut reunir-se amb representants de les escoles i els pares que van sol·licitar formalment una reunió amb el Departament. Resumint, en l'àmbit d'educació trobareu els principals augments en la partida pressupostària de càtering de l'escola Bressol, perquè l'escola Bressol està a plena ocupació i cada vegada tenim també més nens que es queden a dinar. Increment en la partida de l'Institut Baix Montseny per atendre el transport que he explicat abans. Increment en la partida del Pla Educatiu d'Entorn amb l'impuls de les competències científiques i continuïtat dels projectes inicials. Ampliació de la partida escola d'adults per atendre a la contractació de nous cursos d'idiomes. Increment dels ajuts socials, especialment projectes xarxa i socialització de sortides escolars, per tal que cap infant ni jove es quedi sense fer activitats. Increment de la partida de transport escolar de l'escola Montnegre, increment de les partides de manteniment de les escoles, increment de les partides de subministrament de llum i gas dels equipaments educatius. Afegir també que en el cas d'escola Bressol i escola de música, la subvenció que rebem del departament, ara cobrarem la del curs 2012-2013 d'escola Bressol per una quantitat de 850 euros per alumne quan partíem d'una quantitat de 1.800 que després es va rebaixar a 1.300 i ara estem a 850, però ara cobrarem el curs 2012-2013 i estem al curs 2014-2015. I en el cas d'escola de música no tenim notícies del que cobrarem del curs a partir del curs 2011-2012. O sigui, no sabem si cobrarem alguna cosa o si no cobrarem res. I això és el resum del pressupost d'educació.
Aniríem un torn de paraules, si us sembla. Sí, Josep Maria.
Des del grup de Convergència valorem aquest pressupost bàsicament com l'anterior que es va fer. De fet, el gran canvi és la partida d'inversions. En aquell moment ens vam posicionar negativament, bàsicament perquè trobem a faltar el que trobem a faltar sempre en els pressupostos d'aquest grup de govern. I és, a part de cuidar la part de l'educació i a part de cuidar la part de l'ajut social, per nosaltres també és molt important que el poble tingui un futur i, com sempre, doncs, hem deixat de banda temes com el POUM, el Museu del Bosc, les polítiques de promoció econòmica, que en aquest cas doncs, són molt bàsiques, i de fet des de 2012 no n'hem pogut parlar. El que sí que és veritat també és que quan el veiem, doncs, a part de veure el continuista, com ja l'hem titllat aquí més d'una vegada, també en alguns moments el valorem d'electoralista. De fet, la part d'entorn mai havia tingut tants diners com aquest pressupost que s'està proposant actualment. I sempre tenim tendència a dir que no hi ha diners. Han sigut pressupostos que s'han tancat amb superàvits. Això de que no hi ha diners, bàsicament no ha sigut cap any veritat. I a partir d'aquí també ens ha preocupat una altra cosa, i és de que estem fent servir el pressupost com una eina de presentar les bondats de la gestió i després deixem de mirar-nos com s'executa. I bàsicament un pressupost té el valor de com s'executa i realment què es fa amb ell. Clar, nosaltres només ens hem agafat estrictament el que ens ha donat l'interventor i si ens mirem el pressupost prorrogat respecte a l'execució d'aquests 9 primers mesos, ens trobem sorpreses a nosaltres que ens han picat una mica la curiositat. Per exemple, ajudes socials tenim pressupostats 427.000 euros per tot aquest any. L'executat en 9 mesos són 289.000 euros. Això vol dir que al mateix ritme de despesa ens gastarem només un 90% d'aquesta partida. A solidaritat i cooperació, que tenim pressupostats 17.000 euros, doncs en portem gastats 3.900, que vol dir que al mateix ritme de despesa fins a final d'any doncs no haurem gastat ni fins i tot el 30%. A subvencions socials, de serveis socials, ens trobem de nou una altra xifra que ens interpel·la, que en lloc de pressupostats tenim uns 42.600, doncs ens trobem que executats ja en 16.700 i això vol dir que al mateix ritme de despesa doncs no arribaríem a executar ni el 50%. Ho dit d'una altra manera, arriba un moment que quan ens mirem les xifres que es presenten al pressupost poden indicar que tenim interès en fer certes coses, però la realitat, al final l'execució, doncs ens fa preguntar-nos si és que estem sobredotant les coses o és que realment aquests últims 3 mesos que queden doncs ens gastarem tot el que ens falta, cosa que a més doncs ens semblaria el més lògic. A cultura, tot i així, trobem els mateixos dades. Les subvencions de cultura que estan pressupostades per 2014 són 33.000 euros i l'executat són 12.000 euros, que això vol dir que a final d'any potser no haurem gastat ni el 50%. A l'ajut de llibres de text hi han pressupostat 51.000 euros i ens trobem que els executats dels 9 mesos són 4.000 euros. Això vol dir que al mateix ritme de despesa doncs no haurem gastat ni el 10%. Els ajuts d'activitats d'estiu, el mateix, segurament la meitat. Promoció cultural hi ha 162.000 de pressupost i a l'executat són 107, vol dir que segurament l'any que tancarem sense esgotar-lo, i joventut de 14.800 euros, aquesta és la partida més sorprenent, doncs no hem gastat ni 100. I ciutadania, doncs, bueno, té uns 23.000, que aquí hi ha un paquet bastant gran, doncs no hem gastat ni 16.000. Bàsicament el que volem dir-li al govern és que a nosaltres sí ens està molt bé que ens vinguin a explicar les bondats dels pressupostos, però també els demanaríem quina és l'execució que en fan. I de moment el que ens sorprèn en els pressupostos com a mínim els d'aquest any és que sempre ens queixem de que no hi ha diners, però per almenys per les dades que vostès ens traslladen sembla que no els estem fent servir. Llavors, el darrer punt que volem tocar és el fet de que malgrat diem de que les taxes les mantenim, els números de salonins som els mateixos i jo crec que no som més rics que fa uns anys. I bàsicament, o de que l'any passat, i bàsicament a l'IBI estem dient que pujarà un 6%, que un 4% l'impost d'activitats econòmiques, un 16% les taxes per serveis socials, un 4% les taxes d'utilització de domini públic, un 13% els preus públics. Per tant, d'alguna manera dir que no estem pujant la pressió fiscal, doncs ens sembla que no té gaire sentit. Malgrat que alguns, ja hem explicat aquí per què es donen aquests resultats, al final a les butxaques dels salonins hi haurà menys diners que ingressarà a l'Ajuntament. I aquí compartim, en certa mesura, el posicionament dels grups que tenim aquí, és que no estem pensant en si aquestes necessitats les té l'Ajuntament o realment estem recaptant més del que cal. Llavors, el que els hi assegurem ja és que no els hi donarem cap suport en el pressupost i sobretot perquè arriba un moment que hi ha moltes de les coses que, com s'ha dit aquí, es podien haver fet fa anys, hi ha hagut pressupost, hi ha hagut superàvits que haguessin pogut permetre dedicar-los a certes activitats. Sí que tenim la suposició d'aquests darrers o aquests propers 6 mesos posaran els més actius que mai de l'Ajuntament. A nosaltres el que ens preocupa és que Sant Celoni tingui un bon un bon futur proposant fonaments com podia ser el POUM o el Museu del Bosc i no tant preocupar-se per aquests propers 5 mesos. Moltes gràcies.
Bé, la regidora segurament contestarà, però de les, o les regidores, però de les paraules que ens ha dit el regidor, després amb algun número contestaran, però no, avui no és qüestió de números, és qüestió de filosofia. Jo, si no he entès malament, o potser vostè i el seu grup no tenen el pressupost. Per exemple, un exemple, la partida de cooperació, és normal que les entitats que són la coordinadora doncs presenten els projectes, normalment els presenten el darrer trimestre, el presentaran ara i aquest pressupost s'esgotarà. Com la majoria de partides que vostè ha dit, s'ha gastat tant i no sé què, perquè està en funcionament, segurament després es podran dir del tema de llibres, etc. Em sorprèn, em sorprèn, jo diria que té un caire, no sé si diuen liberal o què, però segurament no s'ha escoltat el tema de promoció econòmica. L'Ajuntament pot fer el que pot fer en promoció econòmica, però s'estan fent forces coses. S'estan fent forces coses i poder, vostè ho pot repassar. Cursos, seguiment d'emprenedors, el tema de la Cambra de Comerç, de suport a l'exportació, etcètera, etcètera. I sembla com si no es fes res. I em sembla que o es barregen, o es barregen, com ho diria jo, coses per distreure la gent o per enganyar la gent, diria jo. Perquè diu, com si pugés la pressió fiscal. Aviam, si hi ha més gent que, o empreses que paguen, però paguen el mateix, no s'augmenta la pressió fiscal. El que podem fer amb l'augment d'ingressos és el que abans s'ha comentat, augmentar partides totalment necessàries o destinar 1,5 milions a l'Escola Soler de Vilardell i a la FP, que no s'hi havia pensat mai a dedicar-hi aquests diners, doncs 1,5 milions que posarà l'Ajuntament per tal de tirar endavant temes com el tema d'educació. I bé, jo penso que, com ho diria, no sé, ser derrotista i tot es fa malament, tot està mal calculat. La gent que ens escolti, potser que la gent que ens escolta sap com està funcionant l'Ajuntament, com està pagant l'Ajuntament, com s'estan fent coses i com s'estan donant respostes o s'intenten donar respostes amb les atribucions que tenim com a Ajuntament. Fa un moment que hem parlat de donar suport a partides que estan pràcticament esgotades perquè estem treballant amb un pressupost del 2000 prorrogat, en aquest cas del 2013. A grans trets és que no m'he apuntat massa coses perquè m'ha desorientat el plantejament del pressupost. M'ha desconcertat, de dir no es fa res, tot es fa a última hora. Aviam, de vegades coses que es faran ara es deixaran preparades. Jo sempre ho dic, les infraestructures, els equipaments no són, com ho diria, no són de ningú, no són de cap grup polític, i a los hechos me remito, no? Estàvem parlant el 2007 quan aprovàvem el pressupost del 2007, que després va entrar un altre equip de govern, parlàvem d'inversions que es van fer després, el pas per sota de la Vall-llòria, el pont, etc, etc, perquè es deixaven preparats projectes perquè el transcurs de segons quin tipus de projectes no es trigués uns anys a preparar com a ajuntament. I per això, vaja, m'ha desorientat força, per no dir desconcertat. El to, diguem, derrotista. Sí que és veritat que, i això ens preocupa a l'equip de govern, com preocupa a la majoria de grups d'aquí, entenc, o a tots, la situació que hi ha econòmica en el nostre municipi, com és a tot arreu, com és el país, de crisi, de gent aturada, de gent que té necessitats, però també de vegades hi ha coses que, Servei Municipal d'Ocupació d'Empresa, de 8 ajuntaments del Baix Montseny, això comença a caminar. Ens hem posat d'acord, el que dèiem de fer tremes mancomunats. El tema que he comentat, el primer mòdul d'iniciativa emprenedora al Baix Montseny, també. El tema que això no m'ho invento jo, no? I per desgràcia no voldria ser triomfalista. Granollers, Les Franqueses, Parets i Sant Sona lideren la recuperació, amb creació de nous llocs de treball, més de 300. Aquest semestre d'aquest any 2000, i no n'estic content de vegades, perquè aquests llocs de treball, gràcies a les polítiques neoliberals, doncs són llocs de treball temporals, mal pagats, i això gràcies a reformes laborals com la que han aprovat segons quins grups a nivell del Parlament, en aquest cas PP i Convergència, una reforma laboral que ha precaritzat el treball i ha rebaixat els salaris a la gent, i estem fent esforços dintre de les nostres possibilitats com a Ajuntament. I em sembla que algú volia comentar algun tema de partides, perquè s'ha parlat de partides.
Sí, quan vam enviar la proposta de pressupost, en el mail ja posava que si necessitàveu qualsevol aclariment podíeu demanar més informació. T'ho dic, Josep Maria, perquè si haguessis enviat els teus dubtes d'educació t'haguéssim aclarat algunes coses de les que has dit. Primer de tot hem d'explicar que una cosa és el pressupost anual i una altra cosa és com funcionen les escoles. Quan parlem d'ajut de llibres, activitats d'estiu, etc., una cosa és l'any natural i una altra cosa és el curs. Això t'ajudaria a interpretar l'evolució de les partides d'educació, perquè les dades que has donat no estaven ben interpretades i et posaré només algun exemple del que tu has dit, per exemple has dit ajuts d'activitats d'estiu, doncs mira, l'evolució és molt clara, curs 2012-2013, import subvencionat 3.700 euros, 2013-2014 10.000 i 2014-2015 12.000. Torno a insistir, una cosa són l'any natural i una altra cosa és el curs. En el cas de llibres de test, import subvencionat 22.000 l'any 2012-2013, 13-14 34.000 i curs 2014-2015 actualitzada a 14 d'octubre, o sigui que encara no hem acabat, 36.000. En el cas del PQPI, que són unes ajudes noves, en el cas de les ajudes d'escola de música, en el cas del projecte Xarxa, que en el curs 2012, 15.000, 13-14, 17.000, amb 91 nanos, i aquest curs, que encara s'estan apuntant nanos, portem ja 100. Vull dir, perquè això t'ajudaria a entendre com funciona el pressupost d'educació. En el cas de joventut, a veure, una cosa és posar una partida que digui joventut i posar 12 o 14.000 euros i dedicar-ho a fer un pla local de joventut que després no tingui cap efecte pràctic. I una altra cosa és treballar com nosaltres, i a més això s'ha treballat molt tècnicament, com treballem els temes de joventut, que ho fem d'una manera transversal. Si a tu et sembla que invertir en fer un edifici d'FP de formació professional no és treballar per la joventut del municipi, doncs jo no ho comparteixo. S'està replantejant tot el tema del PQPI, del PTT i s'està treballant juntament amb el Departament d'Ensenyament per millorar d'optimitzar els recursos. S'està treballant amb tots els tutors de quart d'ESO per mirar d'ajudar els nanos que acaben l'ESO fins a on els podem orientar, els que van estudiar però els que no. O sigui, nosaltres sí que hi aboquem molts recursos a joventut i sembla que t'he posat tres exemples molt clars. Vull dir, perquè a vegades, o sigui, quan nosaltres enviem la informació també estaria bé que aquests dubtes que teniu els consulteu, perquè si no jo entenc que feu com una interpretació, és comprensible també, però com una interpretació errònia del pressupost.
Sí, jo crec que m'has confirmat que no gastaràs en cap cas els pressupostos que teniu fets del 2014, que és el que ens venim a queixar.
Sí.
Vull dir, no, cap de les coses que m'has dit, cap. O sigui, tant els ajuts d'activitats d'estiu has dit que et gastaràs 12.000 i tens pressupostat 15.000. Per tant, en cap cas, de cap partida, no, a veure, si vols em deixes acabar i després et deixo parlar el que vulguis i no t'ho contestaré a més. Nosaltres el que sí veiem és que una cosa és el pressupost, on es diu que ens gastarem tota una sèrie de diners i després la realitat és que no ens els gastem. Per moltes bones raons, però el problema quin és? És que al final el pressupost deixa tenir el valor de ser una voluntat política, passa a ser un joc de papers que anem canviant els diners d'uns llocs a l'altre. Jo no sé què s'ha fet amb els 15.000 euros de joventut, però en principi hi són. Doncs la pregunta només era què en farem d'aquests diners. Llavors, per nosaltres el pressupost no és una preocupació de que no es faci res. Evidentment que es fan coses. Tenim tot un grup de tècnics que es dediquen a fer això. Ara, que hi ha partides que les estem dotant perquè estem esperant que se'n facin coses i la realitat és que s'arriba a final d'any i hi ha superàvits. Doncs nosaltres només volem assegurar-nos de que l'Ajuntament dedica els recursos que hem pressupostat tots aquí i que al final hem votat. No, només és això.
Precisament els números. Sí, però és que ho dic. O sigui, és el que t'estic dient. O sigui, és que tu estàs confonent l'any natural amb el curs i sí que ens gastem més diners, en gastem més. No, clar, si tu dius que no, però clar, si negues l'evidència, jo aquí ja.
Sí. M'agradaria comentar una cosa, que tu has fet la lectura del pressupost del 2014 tancat a setembre. Queden mesos, o sigui, tu has fet una comparança. Si tu em dius aquesta... No, deixa'm parlar, sisplau. Si tu em dius aquesta comparança tancada un cop a l'any, valent, parlem-ne, però ara que diguis no, cooperació, només heu gastat 3.000 euros i n'hi han pressupostat 17.000. Vull dir, les entitats, bueno, ja ho ha comentat en Joan, les entitats no han presentat encara les subvencions. Són entitats de la coordinadora de la CES i ara presenten subvencions. Amb quan amb ajuts socials és que ni t'he entès, perquè has dit que havíem gastat només 40.000 euros. Sí, no, què has dit? És que has fet tres, cooperació, ajuts socials i quin més l'altre era?
Jo l'únic que us he dit és que m'agradaria que a final d'any ens diguéssiu si heu gastat tots els diners que teniu previstos. Però nosaltres hem rebut una informació, és una informació que ens ha donat l'interventor. I l'interventor ens ha dit que en ajuts socials hi han pressupostats en el seu conjunt 428.000 euros.
Sí.
En el seu conjunt. Executat a 9 mesos són 290.000. Jo l'únic que dic és que, i per cert, el pressupost de 2015 són 510.
Sí, sí.
Llavors, l'únic que dic és que suposo que tot això ens ho gastarem, però que al final, quan arribem a final d'any, el que sí que és que hi ha superàvits, doncs espero que no surtin d'aquestes partides.
Però és que jo t'estic dient que estàs fent la comparança a setembre. Si jo ara et comento...
Jo els números que he fet, els he fet dient, si mantenim la despesa al ritme que tenim fins ara, no arribaràs a gastar-t'ho tot. Sí que hi ha en algun cas que la suposició pot ser més o menys rigorosa, però l'únic que he dit és que si a final d'any m'agradaria veure si realment tot això que pressupostem realment ens ho gastem. Perquè al final el pressupost es converteix només en una guia, però que després se'n fa el que un vol. No, només és això. Nosaltres ja n'estem... O sigui, ja entenem que aquestes coses s'hagin de fer. La pregunta és si realment les fem.
Clar que les fem, i t'ho puc dir clarament,
Sí, em sembla que s'ha comentat per part de, en aquest cas, de les dues regidores, la previsió del pressupost del 2015 no deixa de ser la traslació del gastat al 2014 i la previsió fins a final d'any. El que no podem és començar amb un pressupost que diguéssim que ja va, que n'és coix, perquè ens enganyaríem tots. I en quant al superàvit, normalment els superàvits no es fan d'aquestes partides totalment necessàries, sinó que el superàvit, una bona part del superàvit, ve de majors ingressos, com abans s'ha explicat. Ingressos que no es poden aplicar en el pressupost actual, que poden ser, com abans s'ha dit, el projecte RobotSeny, per exemple. No? Si hi ha ingressos de les empreses de patrocini, doncs aquests ingressos aniran a superàvit. Qui diu subvencions de segons què també aniran a superàvit. O majors ingressos, com és el cas... que va, si mireu els ingressos d'aquests darrers mesos, doncs hi ha més ingressos dels previstos, perquè estem parlant d'un pressupost prorrogat, si no recordo malament, amb plusvalues, amb IBI, hi ha més ingressos, perquè hi deuen haver hagut altes de l'IBI, més la partida aquella del 10% que comentaven abans els companys de la CUP, que eren 100.000 euros, però n'hi ha 200.000, per exemple, d'ingressos de més. Doncs dius, bueno, és perquè hi ha altes noves, no? O gent que ha donat alta, coses... I al final del pressupost vindrà la liquidació. Com hi ha hagut la liquidació del 2013, doncs hi haurà la liquidació del 2014, que es veurà en les partides que hi ha hagut sobrants. I ja està. I això està claríssim. Però, com han comentat, si alguna partida d'aquestes semblava que era, no, tant que hi havia aquesta desviació... Doncs, bueno, ja s'ha dit en els papers, a la vostra disposició per poder-ho aclarir a nivell d'àrees, a nivell de regidors, regidores, a nivell de tot.
No, jo bàsicament, perquè és que quan em parles d'ajuts socials, si tu m'has dit que estava, hi havia un... està previst 400... O sigui, el 2013, no? O sigui, bueno, que la quantitat era 427.000 i només n'havien gastat 289.000. Estem parlant de 100.000 euros. D'ajudes socials hi ha habitatges d'inclusió social, teleassistència, el SAT, el SAM, beques menjador, ajuts socials. Si t'enumero tots els ajuts socials que estem fent i l'augment que hi ha, o sigui, bueno, és que és al·lucinant, vull dir, et puc dir el 2011 d'ajuts socials, 24.000 euros i escaig. El 2012, 55.000 i escaig, només parlo. El 2013, 74.700 i pico. El 2014, agost, portaven 63.000. Ara, a octubre, 80.000, queden dos mesos. M'entens o no? Si tu vas comptant, parlem-ne a final d'any, cap problema.
Gerard, sí.
Hola. Des de la CUP farem una anàlisi més política d'aquests pressupostos, no tan tècnic, però abans, si em permeteu, volíem fer unes prèvies. Dic que ens ha costat 8 anys, tota una legislatura de Convergència i Unió, i gairebé una altra sencera del Partit Socialista de Catalunya i Partit Socialista Obrer Espanyol, i per fi s'acompleix una de les demandes històriques de la CUP. Per fi podem debatre els pressupostos quan toca, abans de l'1 de gener i juntament amb les ordenances fiscals. De ben segur que aquest fet puntual no es deu a la insistència any rere any dels representants de la CUP, sinó a altres qüestions de caràcter tàctic o estratègic, però malgrat això volíem agrair-ho a la regidora. Dit això, tothom sap que l'aprovació dels pressupostos és una de les claus de la governabilitat d'un ajuntament. És per això que ens ha sorprès que l'equip de govern no ens ha convocat a cap procés de negociació. Això sí, ens ha ofert i ens ha donat totes les dades que li hem demanat. Fent normal, en el cas el que hagi mancat aquest procés de negociació, fet normal en el cas que aquest govern gaudís d'una majoria àmplia. Però una aparent falta de responsabilitat quan es governen pressupostos prorrogats i en minoria. Aparent, perquè malgrat les aparences, qui assegura la governabilitat a l'alcalde Joan Castanyo és el grup municipal de Convergència i Unió. Els continus acords en els pressupostos d'inversions, culminant en la modificació de crèdit del 29 d'abril, són els que han donat l'aire suficient a l'actual govern per arribar al final de la legislatura. El perquè d'aquesta transcendència és evident. La no aprovació del pressupost d'inversions en paralitza l'execució. En canvi, la no aprovació del pressupost que avui es porta a votació només significa que caldria seguir amb el pressupost prorrogat, és a dir, amb el del 2013. Molt i molt similar al que han presentat aquest any. En conseqüència, el gruix del pressupost del 2014-2015 es va aprovar el passat 29 d'abril amb l'acord del Partit Socialista i de Convergència. Des de la CUP us demanem que deixeu d'utilitzar dreceres amagades, emparades amb tecnicismes i intervencions propagandístiques i debats de baix nivell polític com el que hem vist, que us heu dedicat a parlar de partides, de tants percents de partides, en comptes de parlar de política. Si Convergència i Unió manté la governabilitat del govern, la gent ho ha de saber. Pel que fa a la proposta en si dels pressupostos, el pressupost que ens presenta l'equip de govern és el reflex, des del nostre punt de vista, de la manca de valentia política dels qui el dirigeixen. És el pressupost de la manca de lideratge. És el pressupost de la manca de propostes. En definitiva, és un pressupost continuista i conservador, incapaç d'abordar els temes pendents. Ja se sap qui dia passa any empeny. L'equip de govern ha esmentat una sèrie de coses, de les coses que fa, nosaltres volem esmentar les que ha deixat en el camí. El de la gestió dels residus. Calia fer un pas endavant que no s'ha fet. La gestió actual és escandalosament ineficient, en percentatges baixíssims de separació dels residus. Fet paradoxal si tenim en compte que l'alcalde és el president del Consorci de Residus. Càrrec que ocupa no sabem si per interès en la matèria o per interessos. En educació, lamentem que l'equip de govern consideri que l'educació ha de ser un negoci. L'escola de música, la de teatre, els cursos d'idiomes serien molt més barats amb la gestió directa. El de la dignificació del servei de neteja dels edificis públics. Si bé la CUP va aconseguir un augment salarial per aquest col·lectiu, seguim sense entendre per què no s'aposta perquè formin part de la plantilla municipal. En habitatge, cal anar més enllà. A més de les polítiques d'habitatge pal·liatives que han tirat endavant gràcies a la competència de l'equip tècnic a les quals donem suport, cal incidir en el mercat de l'habitatge. Exemples com el de Terrassa ens marquen el camí. El del model de la policia local. L'anomenada crisi de la policia local va obrir l'oportunitat de refundar el model de seguretat ciutadana a Sant Celoni. Però l'equip de govern ha deixat passar aquesta oportunitat i s'ha limitat a mesures concretes, que si bé han aconseguit maquillar la imatge de la policia local, no s'ha aconseguit canviar de model. Un zero en participació. Any rere any la CUP ha reclamat que part dels pressupostos d'inversions es decidís dins del marc d'un procés participat pels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Vall d'Òria. En 3 anys i mig cap moviment en aquest sentit. El silenci sobre el model de turisme. Sant Celoni necessita un impuls. Des de la CUP hem proposat que Sant Celoni lideri un pla de turisme respectuós pel Baix Montseny, que aporti valor afegit i aconsegueixi convertir Sant Celoni en la base per visitar el Montseny i el Montnegre. Però seguim veient cues de cotxes en comptes de gent passejant. Sobre les inversions, desconeixem si el vistiplau de Convergència i Unió és negociat o no. En qualsevol cas, és inadmissible que no es debatin entre tots els grups les prioritats de totes aquestes de les inversions possibles. I en conclusió, tenim un llarg seguit de temes pendents per resoldre, els quals encara n'hi podríem afegir molts més, com la redefinició del bus urbà o l'actualització dels criteris que permetin una fiscalitat progressiva. En definitiva, un govern que no governa. La CUP, per la seva banda, ha intentat aportar debat polític, propostes constructives, alternatives i viables, que lamentablement només van ser escoltades el primer any de legislatura. En els darrers anys hem rebut el silenci com a resposta, fins al punt que en el passat debat de pressupostos la intervenció de la CUP es va quedar sense resposta, tota una evidència. En conseqüència, el nostre vot és negatiu.
Carme, així és, ajuntarem.
Bueno, després del repàs de tots aquests punts, el govern de Partit Socialista...
Bueno, perdó, no està encès. Després d'aquest repàs als punts polítics i a les mancances, jo, el nostre grup ha fet més un anàlisi de lo que és el pressupost, de les partides que intervenen i de les consideracions que s'han fet. En general, el pressupost sempre és com continuista, dona l'alça a les partides més necessitades, però el que ens ha cridat més l'atenció i potser és el que és aquest pressupost té un punt d'inflexió que es preocupa, serien les inversions que es plantegen i que diferencia el pressupost a l'alça comparant amb l'any anterior. N'hi ha un increment de pressupost d'un 11% i aquest 11 vindria donat per una inversió inversions financiades en préstec, una inversió important i que després desglossada el que veiem que la principal seria el canvi de gespa i la reforma de l'adequació del camp d'esports de la Vall d'Oria. No considerem adequat demanar un préstec per una cosa que els diners estan assegurats, només per avançar l'obra d'aquest camp de gespa. La quantitat de diners és prou important com per no demanar-los i quan arriben els diners es faci l'obra que pertoqui en el moment que se tinguin els diners, no avançar-los. També n'estan inclosos, no tindrem que deixar de dir-lo, els 500.000 euros per l'Escola del Soler de Villaret, plenament justificada fins aquí per tots els grups. No? Aquest punt potser és el que més ens ha cridat l'atenció i després, no sé si vendria el cas, a les bases d'execució del pressupost n'hi ha una sèrie d'apartats que n'hi ha unes puntualitzacions que nosaltres considerem que es tindrien que revisar o rectificar. Si ara començo a dir-vos paràgraf per paràgraf, potser es faria llarg, però una sèrie de punts, com per exemple la demanda de pressupostos per a comandes per demanar per fer contractes, que es determina a partir d'una quantitat i que si no n'hi ha la possibilitat de demanar dos o tres, pues es decideix amb el que hi ha, o la potestat de l'alcalde de modificar els criteris de... Aquí teniu un criteri laboral, que és de... No sé, ara el nom... És com de... Un increment salarial per dedicació, o no sé exactament el nom que posa, que seria potestat de l'alcalde. Aquests punts que són les bases d'execució del pressupost, el que se basarà després, tot, els números ja estan fets, la descripció de com es farà està en aquest dossier. Aquestes apreciacions potser és el que nosaltres miraríem d'afinar una mica en aquest pressupost. D'acord, llavors, un altre tema important, la darrera legislatura, una discussió molt important. A veure, jo penso, sí que es pot anar treballant en modificacions de crèdit, però jo penso que dintre d'una estructura tan gran, amb 18.000 milions de pressupost, més o menys, potser seran 17.000 o 18.000, són molts diners, i una bona estructuració d'aquests diners de bon començament pues és molt important. Pel que veig, aquests pressupostos no s'aprovaran, entrarem l'any que ve sense un quadre de distribució dels diners a priori, i tornarem en una roda de fer modificacions de crèdit. Penso que és deficient, o sigui, és una entrada deficient al nou any fiscal per al municipi, per les seves comptes, però tampoc tenim un acord ni un equip de treball. En això estic d'acord amb la CUP, ja ho he dit abans també, de que siguem tan ajustat la possibilitat d'aprovar-los una mica de dir, bueno, mirem això o mirem l'altre, no? Llavors, el nostre favor serà, vot serà d'abstenció, bàsicament,
per a aquests punts que hem comentat que no els tenim clars per a aquests pressupostos.
Sí, Manel.
Bé, bona nit, novament. Bona nit o bona matinada ja, no? En aquest punt, el govern municipal porta al ple el pressupost del 2015, que també m'ha estranyat que es facin aquestes dates, perquè jo que recordi mai s'havia portat en el mes de novembre per aprovació de l'any següent. També celebro en aquesta ocasió que se m'hagi informat en temps i que se m'hagi donat tota la informació que he anat sol·licitant per anàlisi del pressupost. De totes maneres, no deixa de ser un tràmit el d'avui, on el sentit del vot dels diferents regidors té poca rellevància des del punt de vista de l'aprovació, perquè en cas de no aprovar-lo en aquest plenari es podrà aprovar per Junta de Govern sense cap problema amb la nova llei de Rajoy, si no ho tinc mal entès. No obstant això, sí que el pressupost municipal té un valor simbòlic, per dues premisses, clarament. Primer, perquè marca quina és l'estratègia i les directrius bàsiques del govern municipal relatives a les necessitats del municipi. I en segon lloc, perquè evidencia la capacitat del govern municipal per poder consensuar un pressupost municipal, un pressupost treballat amb els diferents grups, regidors, entitats i ciutadania. Tenint en compte aquestes dues premisses, considero que aquest pressupost és totalment continuista dels primers pressupostos d'aquest mandat, on en aquells anys 2012-2013 fer-los quadrar, en el qual jo hi era en el govern, i garantir tots els serveis i obligacions, ens van fer realitzar maniobres de geometria econòmica per poder encabir-ho tot. Ara considero que les circumstàncies econòmiques han canviat una mica i, per tant, no haurien de ser tan continuistes. És a dir, portem un pressupost de 18.800.000 euros i el 2013 doncs, no arribava a 17. Per tant, hi ha un augment important. També trobo a faltar aspectes innovadors i de planificació. Aquest pressupost no és estratègic, no marca cap línia a seguir, més que un pressupost de futur, i em permeteu l'expressió, és un pressupost d'esgotament o de pur manteniment. També trobo a faltar la participació dels grups, de les entitats i ciutadania en l'elaboració del pressupost, el que diuen els companys de la CUP, que van portar al principi, que eren els pressupostos participatius. Va haver un intent en els primers pressupostos d'aquest mandat, en què es va crear una comissió i es va parlar amb els ciutadans i entitats. Considero que hem de tornar a aquesta fórmula. La societat cada vegada més ens demana la transparència, però sobretot la participació en els afers públics. Però, en definitiva, són els ciutadans, els vilatans, els que amb els seus impostos fan possible tirar endavant el municipi i, per tant, són ells els que han de dir la seva. No obstant això, i de la manca de disseny estratègic en diversos aspectes fonamentals per impulsar l'activitat econòmica del municipi com a impuls turístic, encara que s'estan fent coses, però s'hauria d'impulsar molt més, impuls mediambiental, model comercial, pla de mobilitat, etc. No obstant això, hi ha tres aspectes importants en aquests pressupostos continuistes que vull analitzar. En primer terme, el capítol 1, que és el tema de personal. Hi ha un augment del capítol de personal de més de 300.000 euros que inclou diferents conceptes, entre ells el concepte de productivitat, hores extres i la paga d'assistència. En aquest aspecte vull dir dues coses. Primer, que desitjo i espero que així es faci un seguiment i control exhaustiu de totes les hores extres que realitzen únicament les necessàries per tal de reduir el màxim possible aquesta quantitat. Espero també que es dugui a terme el total control dels atorgaments de plusos i, per altra banda, que es compleixin els acords del pagament d'aquells que doncs, es van acordar amb els treballadors. I quan a la quantitat de paga de productivitat, que també hi ha un augment important en els 300.000 euros, he de dir que sempre s'ha pagat d'acord amb el que disposava el conveni col·lectiu. I, per exemple, per quadrar el pressupost del 2012 vam tenir que fer geometria econòmica, com que he dit anteriorment, i diverses partides rebaixar-les purament des del punt de vista comptable per quadrar. És a dir, mecanismes per quadrar, però sabíem perfectament des de l'equip de govern i des del punt de vista econòmic amb el que amb el romanent sobrant es podria fer front a la paga. Per tant, sempre s'ha prioritzat els drets de la negociació col·lectiva. Una altra cosa són els amputs comptables. I així s'ha fet el 2012, el 2013 i aquest 2014 amb pressupost prorrogat. Amb això, el que vull dir és que la paga d'assistència o de productivitat sempre ha estat garantida perquè és un dret fruit de la negociació col·lectiva. No m'oposo a l'augment del capítol 1, més faltaria. El que sí vull és que hi hagi un control seriós i exhaustiu, que espero que sigui així, dels plusos, de les hores extres, que no comporti desequilibris entre els treballadors i els diferents col·lectius de la plantilla municipal. I a més, en aquest augment sigui per donar suport a aquells serveis bàsics, que he pogut observar que hi ha una part que va per temes del capítol 1 de benestar social, de l'àrea de comunitat en aquests moments tan durs que ho necessiten i per les necessitats formatives dels treballadors. El segon bloc, que jo considero que és important del pressupost, en aquest cas, és educació. He pogut analitzar que hi ha un increment de la partida destinada a educació de 117.000 euros en general respecte al 2013, si no m'equivoco, i que van a partides que jo trobo que són necessàries, com és la partida pressupostària del càtering de l'Escola Bressol, l'increment de la partida doncs, de, per atendre el transport als alumnes a l'institut, increment de la partida del pla educatiu d'entorn, etc. L'educació és un pilar bàsic i estic totalment d'acord amb qualsevol increment en aquest àmbit. També hem de fer l'esforç possible com a poble i ajuntament per reivindicar a totes aquelles administracions que tenen competència al seu compliment i que tenen endavant els projectes educatius tan importants per a la nostra vila. En serveis socials i habitatge. He deixat per últim aquest àmbit perquè per mi és l'aspecte prioritari fonamental i és el que m'ha decantat la balança. Hi ha moltes famílies que ho estan passant molt malament en aquests moments tan durs i des de l'Ajuntament s'ha de donar el màxim de resposta possible. S'ha d'assistir als ciutadans i ciutadanes que ho estan passant malament. Per tant, per mi, en aquests moments, l'àmbit i la partida pressupostària prioritària és la de l'àrea de comunitat. Han de ser les partides destinades a serveis socials, ajudes socials i a convenis amb les entitats socials les prioritàries. I, naturalment, que no podem escatimar ni un euro en si cal introduir personal a l'àrea allí, que així sigui, per tal de tenir el màxim possible de suport econòmic i humà per donar respostes al que molts usuaris, celonins i batjuriencs s'adrecen diàriament en aquesta àrea per demanar ajuda. És més, encara que veig un increment considerable del seu pressupost ordinari, encara hauria de ser més gran. No passa res per ser solidaris des del punt de vista econòmic de la resta d'àrees envers aquesta. Aprofito per felicitar la tasca que fan tots els treballadors de l'àrea de comunitat en aquest àmbit. Per tant, i resumint, a pesar de ser un pressupost continuista, sense definir línies directives de planificació i traçar un model de poble de Sant Celoni i la Batllòria, com ja he expressat anteriorment, i un pressupost sense participació i consens en la seva elaboració, hi ha diferents àmbits, sobretot el social, que no podem permetre que quedin sense suport. Tal com la mateixa regidora de comunitat m'ha explicat, seria molt dur no poder fer front als aspectes socials que manifesta. Per aquest aspecte, el meu vot, doncs, encara que no fa aprovar el pressupost, sí que serà positiu i amb un sentit crític condicionat al control exhaustiu i rigorós de les despeses, de les hores extres i plusos i el compliment del seguiment de les partides socials i habitatge. Gràcies.
A veure, Manel, company, jo per no entrar en gaire polèmiques, és fent dades. L'any 2010 la paga d'assistència valia 270.000 euros. L'any 2011 valia 270.000 euros. En plena negociació abans de conveni amb el qual tu tenies assumida la responsabilitat entre la Hisenda també aquesta de recursos humans, vas fer una partida de 180.000 euros per la paga d'assistència. Això va ser l'any 2012. Quan jo vaig entrar, va ser quan va sortir el decret del PP, que deia que el capítol 1 quedava tancat l'any 2012 i ja no podies pagar més. Vull dir que l'any 2013 ja tenen que ser iguals. I en trobo que tenia que pagar una paga d'assistència i l'anterior regidor havia tret 90.000 euros de la part dels treballadors, com tu bé aquí has dit, per fer aquella quadratura del círculo. Ja t'ho vaig dir que no estava el govern Manel, això ho va fer malament. Aquest any anem pagant com ara puguem, i al final així ho hem fet. Avui es porta la paga sencera, i escolta'm, un fet que és ara consumat, que és fruit de lo que és aquesta negociació col·lectiva, en el qual una paga que era, o lo que era complement específic, lo que vam fer va ser una paga lineal per tots els treballadors, ara resulta que em vens a fer crítica d'un fallo teu, Manel, un fallo teu, i no vull d'això. Vas treure 90.000 euros d'una partida que ja estava amb el teu govern de CiU. Per què? Això tu i jo ja ho sabem, però que ara vinguis aquí també per calcar-lo, home, i ara mateix, a part d'aquest increment del que és el capítol 1, és el conveni col·lectiu, és dir, escolta'm, aquests 90.000 euros que estem pagant amb el que va sobrant sempre, perquè anem sempre ja colladets, doncs anem a posar-los tal com estaven l'any 2009, a l'any 2010 i a l'any 2011, menys l'any 2012, que vas venir i per lo que sigui, tu eres aquell que estaves negociant en un comitè d'empresa. Entre això també estava negociant el calendari i altres temes. Bueno, i això va quedar així, Manel, i ara l'únic que fem és dir, escolta'm, allò va ser un fallo, ja està, no cal fer més història, i ara es torna a posar igual com estava abans. Però que ara vinguis a l'Obodismo aquí, a mi sí que et sap greu, quan és la conseqüència teva, no pas meva. Cura amb les hores extres, també sí que et sap greu, tu has estat també aquí i saps quines són les hores extres, les que són puntuals, les que no hi ha més remeis, a les festes majors, a la gent de cultura, a la gent d'esports, a les policies locals, això també ho saps tu. Que tu ara vinguis a preguntar també què és el tema de la productivitat, Manel, quanta productivitat vas donar tu? Jo cap encara. Clar, és que el que és aquella productivitat en si, què és aquesta productivitat? Una cosa és el plus d'una persona que fa 7 hores i mitja a que faci 8, i que tu li diguis productivitat i jo li digui prolongació de jornada. I altres que li diguis, perquè és molt maco i estàs fent aquesta feina també al meu costat, et dono una productivitat de 150 euros o 100 euros. Jo em penso que abans de fer aquestes dues, una cosa és la prolongació de jornada i l'altra és el que abans deien el mòbil aquí, els funcionaris. Mira, té aquella bufanda. Aquestes són aquestes bufandes, això és el que té la productivitat. Altres són que quan es passa també el pressupost, hi ha temes que tu saps que lo pagues perquè és aquesta prolongació de jornada, i si lo lees lo posa, però aquest tema no legal, quan tu també ho poses, que tu has sigut el regidor d'Hisenda i de Recursos Humans, ho poses com a productivitat, Manel, és que això tu ho saps. Si fossi una persona que ve de fora, sí que ho entenc, Manel, però aquesta productivitat va així. Bueno, com veu que hi ha poca gana de pujar, ja estic.
Bé, només per no entrar...
Sí, que tengo
mal. No, aviam. Aviam, un moment. El tema de... No, s'ha comentat el capítol 1. Que no hi hagi cap desconfiança, que el capítol 1 és un capítol que, com s'ha comentat abans, el que es pretén és continuar amb el reforç dels serveis de comunitat, continuar amb el reforç dels serveis de comunitat de dues persones, com a mínim, i també alguna petita cosa a educació, també. Això és el gran tret del capítol 1 d'aquest Ajuntament. La majoria de temes de capítol 1 és amb negociació col·lectiva, és amb coneixement del comitè, tot el que es fa, i de comú acord, no? Com el que, no? Ara es tira endavant de regularitzar places, etc, etc. Doncs això es fa de comú acord amb els representants dels treballadors, que creiem que és l'òrgan de negociació i de contacte. No voldria contestar masses coses. No, els companys de la CUP, jo crec que no tot es fa malament ni molt menys, no? Perquè ha parlat d'educació, jo crec que es fan esforços amb educació i estem suplint mancances que tenim d'altres administracions. A Terrassa deia allò de l'habitatge, nosaltres estem a peu, ja de posar, es parlava de l'ascensió perquè això són els titulars dels diaris, però nosaltres ho hem fet bé aprovant un reglament, tinguent-te l'aprovat i fent tot el seguiment de l'habitatge buit, que tinguem més seguretat jurídica, no dic tota, més seguretat jurídica a l'hora d'aplicar una sanció, i és immediat, vull dir que, i no és anar primer ni segon, sinó tenir-ho ja endavant, com tot, no? Com els projectes d'obres, no? El bo, com parlàvem de, i jo que diria gràcies a l'empenta segurament, no? de l'última manifestació, la C35 tirarà endavant les inversions, però si no haguéssim ja programat o com aquí diu presentat a la Generalitat ja propostes, que després hi ha hagut projecte, avantprojecte i després projecte, ara podríem estar parlant d'una obra que es faria d'aquí 3 o 4 anys, i en canvi els projectes estan ja acabats de la C35. Pues amb el pressupost de l'Ajuntament jo diria que és bastant el mateix. Amb turisme, segurament, igual, el model de turisme sempre és discutible. Fixem-nos que fins i tot a llocs, a la zona del Maresme i a segons quins llocs, han posat la marca Barcelona, perquè el tema de turisme és complicat o és complexa, no? I des d'aquí s'ha intentat ja fa anys enrere de buscar amb les empreses que hi ha al territori, amb entitats, s'havien fet reunions per veure de buscar el tema marca turística, de donar alguna empenta. És molt complicat, no és tan fàcil com ens sembla. I per això amb el tema aquest, la setmana que ve hi ha una reunió també per parlar de turisme, de fer a vegades petites coses però que també serveixin per la gent, no? Ara entre Vallgorguina, Palautordera i nosaltres, bueno, és una cosa poder senzilla, però és un tema aplicatiu que en el mòbil tu, si visites Sant Soni, puguis entrar i puguis fer un recorregut i veure els edificis. I nosaltres incorporem, això tots aquests municipis, nosaltres incorporem tot el tema de natura també, no? De rutes de natura, etc. Són coses d'anar fent de mica en mica i coses posar-les sobre la taula. No entraré, però bueno, policia local, jo crec que s'ha fet un avenç, portem pocs mesos d'aquest treball, és un treball que poden rectificar moltes àrees, entre elles l'àrea de comunitat amb el tema de policia de proximitat, de seguiment, però és una cosa somorta que no, que es va fent, somorta, vull dir que no, millor no parlar-ne, però s'estan fent actuacions i jo crec que són, vaja, interessants i útils. Jo no explicaré res més, jo crec que és un pressupost, pot semblar continuista perquè hem de pagar el llum, hem de pagar la neteja, hem de pagar els llums dels carrers, però en canvi hi han coses, com deia, algú deia, jo diria innovadores, l'escola Soler de Vilanardella acabar de posar el mig milió d'euros, el tema de la reforma del camp de futbol de la Vallora, que també és necessària. L'altre dia llegia que el Figaro han deixat de tenir o deixant de tenir equips de futbol perquè tenen un camp de terra, i jo crec que i no només és per la Vallora, sinó que serà per Sant Soni i per la gent que fa esport, i no només futbol, sinó que pot servir per altres. En aquí va, per exemple, coses com la renovació del clima de la sala de l'Ateneu, que són 134.000 euros, però és que pels anys que fa que es va fer l'Ateneu, doncs cal canviar-lo, sinó les comoditats de la gent, i ja fa un temps que hi ha queixes, ara que ho hem pogut encaixar com a inversió, doncs s'encaixa com a inversió. I déu-n'hi-do, el cafè de l'Ateneu també, no? Que està el projecte pràcticament acabat, i això és per dotar el cafè de l'Ateneu del material necessari per poder començar a funcionar tot el tema de bar i de serveis en allà. Jo diria que és un pressupost a la mesura de la situació que tenim, i que per sort, jo diria, el pressupost del 2014, quan es tanqui, donarà, hi haurà diners per fer altres inversions de l'ordinari, no més endeutament. És que aquí també de vegades es parla de que bueno, ens podem endeutar, primer que la llei ja no t'ho permet com permetia abans, o és més complicat, i després que l'endeutament s'ha de pagar. Això vol dir que si l'ordinari l'engreixem i a més tenim més endeutament, tindrem més ordinari, o sigui, després s'haurien de pujar impostos. Jo crec que estem en un camí, com ho diria jo, interessant, i que en poc temps, si ens dotem dels serveis educatius, problemes com la C35 arreglat, el cafè de l'Ateneu en funcionament, etc, etc, coses que s'estan projectant, com tot l'edifici de la policia, etc, doncs crec que podrem anar millorant el nostre municipi i la gent en gaudirà més. Per tant, jo crec, no sé si la postura de votació de Convergència era que no. Sí.
Com que s'han dit moltes coses, encara que sigui per ressaltar algun aspecte de la valoració que fem nosaltres. Està clar que l'endeutament no és un objectiu interessant per un ajuntament, tot i que per realitzar inversions i, per tant, per posar a disposició de la ciutadania alguns equipaments i alguns serveis, a vegades és necessari. El problema, el deute de l'Ajuntament, s'ha de tirar molt enrere per veure el perquè, no? És a dir, aquest concepte que ara estaves comentant d'intentar fer les inversions a partir dels recursos del resultat positiu dels exercicis no ha estat la dinàmica habitual, no? I en exercicis amb uns volums d'ingressos molt importants, amb partides, els permisos d'obres, les llicències que l'Ajuntament recaptava, millor i mig, millor 800.000 euros, se seguia demanant crèdit i se seguia fent deute, no? I per tant aquestes decisions, aquesta manera de gestionar els pressupostos i de funcionar és la que ens vam trobar, per exemple, el 2007, i va caldre, i a més ens vam trobar amb un dèficit molt important d'inversions, no? En fi, ara no les anomenaré perquè seria una estona fent-ho. perquè es van fer moltes obres i molts equipaments necessaris pel municipi, no? Perquè a vegades es discuteix sobre el deute. En fi, qualsevol deute el vam aprovar entre tots aquí, amb els vots de molts dels que esteu avui assentats en aquesta taula, no? Però nosaltres entenem i sempre hem defensat, i ho vam fer des del primer moment, i ho vam fer quan vàrem proposar una discussió de pressupostos a l'inici de la legislatura, en la que tots els grups ens hi poguéssim sumar. I crec que vam estar a punt de fer-ho possible. L'equip de govern no va voler, amb la CUP van arribar amb un acord de negociació i van fer el seu acord per aprovar els pressupostos amb una visió de futur i de tirar endavant la legislatura. La resta de grups ens hi vam quedar fora i defensàvem el pla general, defensàvem una visió estratègica de municipi, la promoció econòmica, el desenvolupament com elements essencials. Evidentment, sense deixar de banda les necessitats socials que cal cobrir, amb pressupostos que cal que vagin incorporant més partides pressupostàries per donar les respostes a la situació que estem vivint. En fi, com vam fer els que estàvem a la darrera legislatura, si mirem respecte a anys més enrere, les necessitats obliguen i cal donar resposta a la ciutadania. El mateix diríem amb educació, crec que la feina és transversal i si anem a mirar tots hem estat treballant d'una manera decidida. I en aquesta legislatura, el Soler de Vilardell, en l'aprovació de l'última modificació de crèdit on hi havia la gran partida d'inversions, nosaltres vam donar recolzament perquè entenem que això és important i per tant vam assumir la responsabilitat que enteníem que corresponia. No tant com un element... En fi, jo entenc que estem en època ja preelectoral i es noten a les intervencions, no? Es nota l'elaboració de titulars, en fi, és una cosa que es percep, no? Avui s'ha vist d'una manera molt, molt clara. En fi, hem assumit la responsabilitat quan hem cregut que la teníem que assumir. En aquest cas, en aquests pressupostos, jo crec que s'ha comentat, hi ha l'opció d'aprovar-los per una via diferent, l'equip de govern és molt conscient i per tant l'equip de govern ha tirat pel dret i sap que els aprovarà passi el que passi avui en aquí, per això no ha volgut negociar, no ha tingut interès en negociar com tampoc el va tenir en els pressupostos de fa uns mesos com va portar el prorrogat de 2014, perquè segurament la seva idea ja deuria anar probablement per aquí. En fi, és la manera en què l'equip de govern pensa que ha de gestionar aquests temes. Per tant, nosaltres, com que no hi estem d'acord, votarem que no.
Ho sento, Francesc, però no m'ho puc estar de dir-ho, O sigui, no, és que clar, em dius, és que no hem tingut voluntat de negociar, no hem rebut cap mail vostre demanant ni una... És que és veritat, Francesc, és que us envien sempre tota la informació, sempre, qualsevol cosa addicional que necessiteu, mai hem rebut cap input de vosaltres, a diferència de la CUP i d'Iniciativa, les coses clares. O sigui, podem diferir, podem no arribar a acords, escolta, una mica de feeling, una mica de dir, escolta, volem trobar-nos i fer una reunió. O sigui, no ens acusis de coses quan vosaltres, i ho sento, però és que és així de clar, Per això enviem per escrit qualsevol cosa, no dubteu, no sé què, i clar, veniu aquí i diu, no, és que no teniu voluntat de negociar. Doncs una trucada estaria bé per demanar una reunió.
Sí, em ratifico, no teniu voluntat de negociar perquè qui està al govern és qui fa els passos i qui s'avança i qui convoca les reunions i qui busca la possibilitat de negociar i arribar a acords. En fi, els altres grups s'han expressat en uns termes similars.
Sí, si fem, no hauríem d'anar gaire enrere, però com nosaltres aquest any farem i deixarem preparat... planificat el tema de la C35, el tema de les escoles, el tema segurament del cafè de l'Ateneu, coses que es faran al proper mandat, la majoria, el camp de futbol de la Vall d'Òria. Això va passar el 2007 també, si mirem el pressupost del 2007, que no van votar a favor, doncs es parlava de la construcció de l'escola Bressol, de la construcció del nou pavelló, de l'organització del carrer de la Tordera, del pont sobre la Tordera, de construcció d'un accés per a vianants a l'estació de tren, tot això estava planificat, és una feina feta. Lo bo és que es faci, ho faci que ho faci. Jo no vull posar medalles ni ningú s'hauria de posar medalles. Però em sobta quan la regidora mateix diu, per dues vegades, que es van enviar dos correus que un no s'havia posat de fer reunions, la Carme va venir, van preguntar coses, els companys de la CUP també van demanar coses, Convergència, la callada por respuesta. I això és un tic, Francesc, això és un tic que l'altre dia, em sembla que la Júlia ho recordava, quan tu estaves d'alcalde, jo ens reuníem pràcticament cada mes, ens reuníem cada mes, i parlàvem dels temes, perquè jo creia que era un respecte, tu eres l'alcalde, i va sortir com va sortir, jo no ho he ni criticat mai. I amb aquest ànim de transparència i de, no, de col·laboració i de diàleg, jo vaig dir, bueno, jo vull continuar. Una reunió. El següent mes vas dir, no cal que ens reunim perquè no hi trobo la utilitat. Llavors dius, bueno, jo crec que el tema de transparència, de participació, de diàleg, hauria d'estar per sobre de qualsevol cosa. I l'altre dia ho recordàvem amb els companys, fins i tot en l'últim ple de la legislatura passada hi va haver un pacte, no, per portar un punt de la piscina, i a darrera hora, pel que sigui, per interessos potser electorals, no, perquè venien les eleccions, es va treure. Jo vaig ser respectuós perquè com a grup no havíem parlat, havíem dit, bueno, si s'ha de fer una pròrroga del tema de la piscina o arribar a un acord per un tema d'això, doncs la nostra responsabilitat va ser d'entrar-hi en aquest tema. Per això, diàleg sempre que es vulgui, participació sempre que es vulgui, trobades les que es vulguin i les que es demanin. Ara també de vegades, no diré perdre el temps, però parlar de la coma i tal, jo crec que la filosofia del pressupost està molt clara i algun dels companys la poden compartir o no la poden compartir, però la filosofia és de tirar endavant amb els grans reptes que tenim com a ajuntament i les situacions complicades que hi ha en el nostre municipi i deixar coses preparades per la propera legislatura, que hi serem o no hi serem, governarem o no governarem, però entenc que el camí, tant si l'han iniciat un com l'altre, no diré de continuïtat perquè hi ha coses que es fan diferents, però en aquest cas d'arribar al fi de la que se'n sol necessita. Aquí parlàvem també de l'organització dels carrers del Turó, que en Josep ja ho tenia lligat i que després, però lo important és el que ha quedat, que s'ha fet això, que s'ha fet allò, que s'ha fet l'Ateneu, que s'ha fet. En aquest pressupost tampoc va votar a favor, no?, d'aquesta projecció. I el conseller t'ho va recordar, en aquell moment era el conseller Margall d'Educació quan s'inaugurava l'escola Bressol, que va dir, l'escola Bressol ni és mèrit d'ell com a conseller ni de l'alcalde que hi havia en aquell moment, diu, és mèrit dels que van pactar en el seu moment. I van fer l'escola Bressol gràcies, jo diria, al govern del tripartit, perquè les ajudes que es van dotar a les escoles Bressols va fer possible, amb un tema de responsabilitat, de tirar endavant l'escola, perquè hi havia ajudes, com abans ha comentat la Júlia, de 1.800 euros per alumne. Ara, bueno, 850 i em sembla que seran zero. S'està parlant de que... 850. Vull dir que es tracta de mantenir, diguem-ne, les necessitats de la... No, de les necessitats del municipi, en aquest cas l'escola Bressol, l'escola de música, Ateneu, etcètera, etcètera. És un pressupost que no ens posarem d'acord perquè són postures diferents. Per tant, jo crec que s'ha dit que es votaria, no, diríem el vot dels vots, és Convergència vota negativament, no, o vota que no, la CUP vota que no, sí, abstenció. Per tant, no s'aprovaria el pressupost perquè serien 7-9 vots en contra, 9 vots en contra, 7 a favor i una abstenció. Sí. Per tant, sembla que en Manel ho comentava i els grups ja ho deuen saber, preveu la llei que en cas de pressupost prorrogat, com que seria un segon pressupost prorrogat, és potestat teòricament, no?, de la Comissió de Govern o de la Junta de Govern local de portar-ho per la seva aprovació. Hem de tenir en compte, com hem comentat abans amb la modificació de crèdit, que és que estem parlant del pressupost teòricament del 2013, vull dir, que feia referència, no?, en bona part del 2012. Bé, per tant, passaríem al següent punt, que seria... Sé que eren mocions ja, Hi havia el tema de mocions. Espera't un moment. La primera moció, senyor secretari.
De felicitació al poble de Sant Sereny i la Vall d'Òria pel 9N... i d'assumpció de les conseqüències que se'n puguin derivar.
Paraules?
Sí. Bé, el nostre grup presenta aquesta moció perquè entenem que el que va passar el 9 de novembre i així es reflecteix en la moció, en fi, va ser quelcom molt especial. En concret, a Sant Celoni es va viure amb molta il·lusió. La gent pel carrer encara ara comenta
l'experiència del que va representar, el que va significar per molts d'ells poder anar a posar el vot a la urna, poder manifestar-se i, per tant, votar l'opció que van considerar més adient. Es va fer d'una forma pacífica, organitzada, cívica, festiva, i jo crec que cal que des del propi ple doncs, ens semblava que calia fer aquesta moció de felicitació a la que ens agradaria que tots els grups s'hi doncs, poguessin sumar. Si us sembla, llegeixo els acords, no?, per concretar. El primer acord seria felicitar el municipi de Sant Celoni i la Batllòria per la jornada cívica i democràtica del 9 de novembre, agraint i destacant la feina de totes les persones que ho van fer possible i la valentia de les que hi van participar, en una clara esmena ciutadana a les impugnacions i amenaces de l'Estat espanyol. El segon punt, constatar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya de ser reconegut com a subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes les conseqüències, tal com ho varen fer el dia 9 de novembre. El tercer acord és demanar la dimissió de la delegada del Govern de Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, que ha amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors d'institut, tot condemnant l'actitud repressiva i retrògrada del Govern espanyol en la seva negació persistent del dret a decidir dels catalans i les catalanes. El quart acord, rebutjar qualsevol intent d'exigència de responsabilitats en relació al procés participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d'actuació del govern del PP de criminalització de les mobilitzacions ciutadanes i assumir de forma solemne i col·lectiva totes les conseqüències que se'n poguessin derivar. I el darrer acord, enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del govern espanyol, a la mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Local per al Dret a Decidir i fer-la pública a través dels mitjans públics municipals.
Sí, ja ho hem anat dient els darrers mesos en diferents mocions, en diferents intervencions a dintre del ple. Està clar que això és una rebel·lió dins del que és el cor de l'Europa del capital. Evidentment, doncs, el 9 de novembre va ser un dels últims punts d'inflexió, perquè n'hi ha més com les últimes mobilitzacions de l'11 de setembre, i són moments d'inflexió, però també moments de ruptura amb un estat doncs, que ens nega contínuament doncs, a que aquest país doncs, sigui un subjecte polític. Aquest més de 2 milions de persones que van votar, de catalans i catalanes, doncs, aquell dia vam desobeir a l'estat espanyol i es va exercir doncs, la força de democràcia, i evidentment doncs, això és un gest insuperable de sobirania política. I aquesta rebel·lió doncs, evidentment doncs, ha estat possible doncs, gràcies a la força de la mobilització popular, perquè és evident que aquelles dites que es feien fa temps i ara que es fan evidències que res no pot davant d'un poble organitzat. Per això mateix doncs, la CUP de Sant Celoni doncs, se suma a agrair doncs, la valentia a tots aquells que van anar a votar. Un dia on, repetim, el poble es va sobreposar a la por de l'estat espanyol, es va sobreposar a la repressió de l'estat espanyol, a les seves amenaces, i a més ho va fer doncs, amb un somriure a la cara. Evidentment, doncs, votarem a favor de la felicitació al poble de Sant Celoni i la Batllòria, i també doncs, ho farem a favor de l'assumpció de les conseqüències que se'n puguin derivar.
Bé, des d'Iniciativa és sabut que es dona suport a la llei de consultes de poder anar a votar. En aquest cas el 9 de N també hem fet costat a les mocions que s'han fet en aquest sentit, i per tant a aquesta moció també donarem suport.
Totalment d'acord amb el que s'exposa en aquesta moció. Tal com ha dit el Dani, Catalunya ha iniciat un procés que vol decidir què vol ser i si esdevenir un nou estat propi. El passat 9 de novembre va ser un pas molt important per a aquesta fita, després de totes les traves i entrebancs que per part del govern del PP, perquè la consulta sigués de la manera que fos, no es dugués a terme. El 9 de novembre es va poder preguntar als catalans i catalanes, i això ha estat possible pel coratge d'una societat civil que ha dit prou i volen decidir el seu futur, perquè tant el president de la Generalitat, el govern i els partits a favor de la consulta han defensat de forma rotunda la consulta i el procés, i per la quantitat de voluntaris que de forma anònima s'han posat al servei del país per poder-la dur a terme. Els que vam compartir treballant en l'organització i sent voluntari en les meses, hem tingut la sensació de poder participar en un dia històric on la història doncs, s'han convocat i la societat catalana ha fet i està fent història. Simplement recordar que va ser una diada plena d'emoció, sentiment i alhora de plantar cara. En el cas de Sant Celoni, agrair a tothom d'una manera o una altra els que van fer possible que gairebé 700.000 celonins i batjuriencs anessin a votar. Si em permeteu, m'he quedat amb un record entranyable del 9N que resumeixo en tres aspectes fonamentals. Una diada de sentiment, una diada de transversibilitat en tots els aspectes, en edat, en ideologies, en conviccions, etc. I diada de reflex del gran potencial organitzatiu que té la societat catalana. Per tant, enhorabona a tots per fer-lo possible.
Bé, el grup socialista votarà a favor de la moció. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem a la següent moció, que és sobre impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa energètica. Endavant.
Aquests darrers dies, les darreres setmanes, aquest és un tema que està pels mitjans de comunicació i, per tant,
aquí tenim una... Sabem. Sabeu que ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional aquesta llei aprovada per Parlament de Catalunya i per aquest motiu, per tal de recolzar aquesta moció, llegiria si de cas els acords, que serien donar suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant l'admissió a tràmit dels recursos d'inconstitucionalitat formulat pel govern espanyol contra la normativa en matèria de consum aprovada pel Parlament de Catalunya i la suspensió automàtica de l'aplicació de la normativa per un termini de 5 mesos. Expressar el rebuig a la insensibilitat del govern espanyol, ja que, malgrat els requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica. Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió del Decret Llei 6/2013, ja que deixa els consumidors més vulnerables en una situació d'indefensió en què es poden veure afectats per l'interrupció del subministrament energètic en l'època climàtica més freda de l'any. Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Síndic de Greuges, a l'Agència Catalana de Consum, a l'Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats d'aquest municipi que vetllen pel dret dels consumidors.
Bé, la moció que presenta avui el grup local de Convergència i Unió veiem que focalitza exclusivament l'atenció en el que és el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol contra el decret llei de 6/2013, que segons consta la part expositiva de la moció, diu va modificar el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el subministrament energètic, deixant sense calefacció els consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d'hivern. Bé, entenem que la música sona meravellosament, però també és important, doncs, per escoltar una cançó, parar atenció a la lletra. I Convergència entenem que aquí evita fer-ho. Abans de fer-ho, però, i perquè no quedi cap dubte, evidentment votarem a favor de la moció perquè no tolerem, doncs, que l'Estat espanyol qüestioni i lamini ja la migrada capacitat legislativa que té la Generalitat. Però això no exclou, doncs, que volem i hem de criticar el contingut del decret llei aprovat pel govern ara fa uns mesos, perquè en teoria deia que lluitava contra l'anomenada pobresa energètica i ara, com us exposarem, doncs, veurem com no. Les dades, una mica per sobre, de quanta gent no pot mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. A Catalunya hi ha 500.000 persones afectades per la pobresa energètica, que correspon a 193.000 llars. I el problema va a l'alça, i així ho confirma l'últim estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja de Catalunya del setembre del 2014, elaborat a partir de les dades dels usuaris dels serveis que presta l'entitat. Així, el 61,8% de les persones ateses afirmen tenir dificultats per poder mantenir la temperatura de la seva llar, un percentatge que supera en 20 punts l'índex del juliol del 2011. Com deien, i evidentment amb la respectiva pirotècnia informativa i mediàtica, i en teoria per resoldre el problema de la pobresa energètica, el govern va aprovar el decret llei 6/2013. Doncs si mirem escrupolosament aquest decret, podem veure com només instava a les companyies energètiques a no tallar el subministrament durant l'hivern a les persones o unitats de convivència que no podien pagar els subministres, les quals, per contra, no quedaven alliberades del deute, sinó que tard o d'hora l'haurien de liquidar. De fet, passem a llegir el petit paràgraf que diu el decret. El deute que es pugui acumular amb les empreses subministradores s'ha d'ajornar amb les condicions que amb dues parts acordin o bé mitjançant els mecanismes de mediació i arbitratge que les parts acceptin. Sens perjudici dels acords o del resultat de la mediació o arbitratge, el consumidor té, en qualsevol cas, el dret de satisfer el deute pendent de manera íntegra o fraccionada entre els mesos d'abril i octubre de l'any següent. És a dir, que les famílies que es poden beneficiar, que no els hi tallin cap de la llum o el gas, no només no s'alliberen del deute concret, sinó que l'han de satisfer entre els mesos d'abril a octubre següents. Creiem que en 4 mesos doncs, la situació personal de tota aquesta gent doncs, no haurà canviat gaire. Per exemple, a França això no passa. Els deutors, sempre justificats, evidentment, de subministraments queden alliberats del deute. I per cert, també durant l'hivern a França, no només les companyies energètiques no poden tallar els subministraments, sinó que els tribunals tampoc poden declarar cap tipus de desallotjament. En aquest sentit, i amb la interpel·lació que va fer la CUP en el seu dia al Parlament, el govern de Ciu va al·legar que la condonació d'aquest deute no era possible perquè fer-ho implicaria doncs, que el govern incorregués en una responsabilitat patrimonial per actes legislatius. Entenem que tot el procés que ja està fent i que ens alegrem el govern a dia d'avui en contra de l'Estat espanyol, doncs, això queda doncs, com una ridiculesa. En aquest sentit, a més, aquestes precaucions creiem que esdevenen encara més vergonyoses si teníem en compte els beneficis que han tingut les elèctriques els 3 primers trimestres del 2014. Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa i EDP van guanyar 7.638 milions d'euros en beneficis, només en 3 trimestres. En paral·lel i segons l'Eurostat, des de 2001 fins al 2012 la factura de llum a l'Estat espanyol ha augmentat en un 105%. Per tant, ens fem aquesta pregunta. Amb aquestes xifres, tan sagnant seria que aquestes empreses haguessin d'assumir els impagaments de la gent que no pot pagar ni llum ni aigua? No només, ho entenem així des de la CUP, no només és necessari garantir el subministrament de serveis bàsics a tota la població, amb independència de si no els poden pagar, sinó que és prioritari garantir i assegurar el caràcter públic del servei. En aquest sentit, i amb 6 mesures que llegiré molt ràpidament, la recent creada Aliança contra la Pobresa Energètica doncs ho deixa molt clar. 1. Que es garanteixi un mínim dels serveis a totes aquelles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat. 2. Que posi fi als talls indiscriminats i, per tant, s'apliqui el principi de precaució, pel qual no es podrà realitzar cap tall si no hi ha autorització prèvia a serveis socials. 3. Que el cost dels impagaments siguin assumits per les pròpies companyies subministradores, en cap cas per l'administració pública, perquè això significa la transferència de fons públics a ens privats per alimentar els beneficis d'unes quantes butxaques. 4. Que es realitzi una auditoria pública dels costos del servei i el dèficit tarifari per depurar responsabilitats, reduir costos i condonar el deute il·legítim associat reduint així la tarifa. 5. Que es publiquin les dades de tots els talls que s'han produït des de 2005 desglossat per municipi i s'envien a l'Institut d'Estadística de Catalunya, a l'IDESCAT. I per últim, 6, que s'informi de les mesures preses per tots els actors socials, tant a les famílies vulnerables com als serveis socials, per exemple, a través dels rebuts i cartes de notificació de retards en els pagaments. Ja està.
Sí, Carme, alguna paraula?
No.
Votem a favor de la moció, però sí que volíem deixar palesa quin és el posicionament de la CUP.
No, m'ha semblat molt idoni tot el que deia, o sigui, que per això ho deia si es tenia que afegir. Òbviament aquesta moció votarem a favor i és una situació problemàtica per moltes llars, això és evident. Hi ha decrets llei que surten d'aquesta manera i afecten a moltes persones i que després tenen un ressò a la societat. Votarem a favor d'aquesta moció i res més.
Sí, estic totalment d'acord amb aquesta moció. Hi ha gent que ho està passant malament i el govern de PP mira cap a un altre cantó. No solament mira cap a un altre cantó, sinó que no deixa que altres governs doncs, puguin fer i donar respostes. Aquestes accions no es poden permetre i des de totes les administracions i en especial els ajuntaments, i per això doncs, el recolzament en aquesta moció, hem de fer front a aquestes postures del govern, hem de fer front a aquestes postures del govern central, perquè són els que ens trobem de cara a cara amb el problema amb el dia a dia amb els nostres veïns. A mòdul d'exemple, ja s'ha dit algunes dades, però tenia algunes, doncs, que es calcula que a Catalunya hi ha quasi bé 500.000 famílies que no poden pagar la llum i el gas. per entitats socials i les elèctriques no veuen urgent la pobresa energètica. I fins i tot la Generalitat demana ajuda a la UE pel decret inútil de la pobresa energètica. No? El que volem és simplement garantir que les famílies en situació de vulnerabilitat estiguin protegides doncs, aquest hivern doncs, que està a punt de començar.
Bé, el grup socialista votarà a favor, però també compartim en bona part els arguments que ha dit en Dani, de la CUP, perquè ens havíem apuntat això, no? Aplaçament del pagament és la solució, no? Amb interrogants, volguem dir, clar, si aquestes famílies l'únic que fan és posposar el pagament a l'abril o al maig, vull dir, l'han de pagar igual. Jo diria que, com parlàvem de pressupost, de fet, la primera línia, la primera trinxera és l'Ajuntament. I en tema de subministrament de gas i electricitat, per exemple, el 2011 l'Ajuntament hi va dedicar 11.000 euros i calculem que aquest 2014 estarem a 4 vegades més, es multiplicarà per 4. Si això ho féssim 4 números, vol dir que els recursos que els ajuntaments, si els ajuntaments en promig dediquen igual que dediquem a Sant Celoni en aquestes situacions d'emergència, perquè són d'emergència, serien 17 milions d'euros, no? A nivell dels 7 milions d'habitants de Catalunya. I per tant, jo crec que la feina de primera trinxera continua sent dels ajuntaments, perquè aquest decret ja es veia que una era només un aplaçament i dues va beneficiar, si no recordo malament, a menys de 1.000 famílies. Per tant, allò que diem, hem de ser valents les administracions quan traiem un decret de dir, bueno, hi hem de posar recursos, perquè aquestes persones que des de l'Ajuntament o aquestes famílies que des de l'Ajuntament es paguen no és perquè ho tornin, sinó perquè és una necessitat que si no tindrien calefacció, no tindrien butà o gas per cuinar, per dutxar-se amb aigua calenta, i realment es veu que l'esforç es fa des dels ajuntaments. Estem d'acord que és una intromissió, no?, del govern central sobre un dret de la Generalitat, que això totalment d'acord, però jo vull destacar que l'esforç es fa des dels ajuntaments. I votarem a favor, ja ho hem dit. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passem a un altre punt, que seria aprovar una moció presentada també per Convergència de rebuig a la indemnització amb fons públics del projecte Castor o Castor, o com se li vulgui dir. Desastre.
Bé, el projecte Castor, que n'hem sentit també parlar a nivell de mitjans de comunicació, és un projecte que se situa davant de les terres del Sénia, no?, que fa unes prospeccions que han generat cap a finals del 2013 més de 500 sismes en aquella zona, motiu pel que la mobilització ciutadana de la zona i la pressió sobre l'estat espanyol, fruit d'aquests més de 500 sismes produïts, ha fet que finalment es deixés, en paraules de la vicepresidenta del govern, en situació de congelació aquest projecte, i això significarà el pagament de 1.350 milions que acabaran repercutint en els consumidors al llarg dels propers 30 anys. Entenem, per tant, que aquesta és una decisió que ve de temps enrere. Hi ha el govern espanyol del PSOE va ser qui va autoritzar aquest projecte en el seu moment. L'Observatori de l'Ebre, l'Institut Geològic i Miner d'Espanya ja van alertar sobre els riscos que això representaria, i per tant aquests més de 1.500 milions que haurem d'acabar pagant els consumidors de gas, doncs es considerem que són totalment injustos, no? D'aquí aquesta moció, que presenta una sèrie d'acords que serien rebutjar la indemnització d'aquests 1.350 milions d'euros en fons públics al propietari del projecte Castor, que per considerar que no han de ser els consumidors els que acabin pagant-ho a través de la factura del gas. Més encara quan el govern espanyol tenia informes tècnics que aconsellaven no realitzar aquest magatzem de gas submarí. Reclamar al govern de l'Estat que faci públic tota la documentació del procés d'adjudicació de totes les obres, de tots els estudis i informes que hagin encarregat o recopilat sobre la fallida del projecte, sobre els episodis sísmics que van tenir lloc a les terres del Sénia des de l'inici dels treballs relatius al projecte d'emmagatzemament i aquells que determinen els costos econòmics totals de l'operació. I en tercer lloc, donar coneixement dels acords del Govern de la Generalitat de Catalunya, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, el Govern espanyol, el síndic de greuges a l'Agència Catalana de Consum i a l'Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats d'aquest municipi que vetllen pels drets dels consumidors.
Alguna paraula?
Hola de nou. Nosaltres farem un repàs de la nostra visió del que ha passat amb aquest projecte i l'analitzarem una mica més a fons. Durant el setembre i octubre del 2013, les injeccions de gas líquid en cavitats submarines situades davant de les cases d'Alcanar dins del terme municipal de Vinaròs van provocar com a mínim 500 terratrèmols a la zona. L'operació formava part, com ja s'ha dit, del projecte Castor, que era propietat de l'empresa Escal UGS, participada en un 67% per ACS. Un dipòsit estratègic, artificial, de gas natural creat, assegurava el govern i els impulsors per suplir la demanda de gas natural en cas d'escassedat o interrupció de les importacions. El 10 de setembre del 2012 es va realitzar la primera injecció de gas, que com a mitjans del 2013 van provocar múltiples terratrèmols. La mobilització veïnal al territori, vehiculada des de la plataforma Aturem el projecte Castor, va posar en alerta el país i les institucions. D'aquesta manera, el 26 de setembre del 2013, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme espanyol va ordenar el cessament temporal de tota activitat al magatzem subterrani de gas Castor. A l'octubre del 2013, la Fiscalia de Castelló va obrir una investigació d'ofici per aclarir si el projecte Castor era el causant dels sigmes registrats a la zona. I el 14 d'octubre del 2013, el Tribunal Suprem va negar que Escal UGS tingués dret a indemnització en el cas d'extinció o caducitat de la concessió. Amb tot, però, el govern espanyol va aprovar el 3 d'octubre passat un Reial Decret Llei, el 13-2014, en el qual accepta la renúncia de la concessió del magatzem de gas Castor i fixa una indemnització per la companyia de 1.350 milions d'euros. De moment, la vergonyosa i infame decisió del govern espanyol ha provocat que el síndic de Greuges el 6 de novembre anunciés que promourà un recurs davant el Tribunal Constitucional contra el Reial Decret que permet indemnitzar a l'empresa concessionària. El projecte Castor és una iniciativa del govern del Partit Socialista Obrer Espanyol durant la presidència de Rodríguez Zapatero, que es va idear en un context en el qual les expectatives de demanda energètica eren triomfants i, per tant, les possibilitats de negoci també. En aquest context, no era gens estrany que apareguessin empreses amb poc capital i sense massa capacitat tècnica que demanaven un permís d'explotació. Es començaven a moure pel territori amb l'únic objectiu de publicitar el projecte i, quan ho aconseguien, se'l venien a correcuita a una altra empresa. Aquesta és la casuística que s'ha esdevingut en el cas del fracking. Pura especulació és el que s'amaga rere el projecte Castor i l'empresari Florentino Pérez. Només cal prestar el model de finançament del projecte, anomenat Project Bonds, un bonic producte financer articulat a través d'emissions de bons associats a un projecte d'infraestructures que s'emeten amb la garantia del Banc Europeu d'Inversions, la vicepresidenta del qual fins fa res era l'ínclita Magdalena Álvarez, exministra de Foment espanyola i que va haver de deixar obligada el càrrec al BEI després que l'imputessin en el cas dels ERO fraudulents d'Andalusia. El cas del projecte Castor, els Project Bonds per finançar la infraestructura es van emetre a la borsa de Luxemburg a un termini de venciment de 25 anys, el 80% del qual els van subscriure inversors estrangers. Aquesta emissió va permetre a Florentino Pérez substituir el finançament a 7 anys que havia sol·licitat a un sindicat de 19 bancs internacionals. És a dir, el capital especulatiu fa negoci on calgui i com calgui. No només això, el projecte Castor també és la metàfora del model energètic del país i evidencia la necessitat de transformar-lo de dalt a baix amb l'objectiu d'emprendre el camí cap a la sobirania energètica. Avui el grau de dependència energètica a Catalunya se situa per damunt del 75%, la qual cosa palesa la manca de sobirania. Un dèficit agreujat si tenim en compte que l'oligopoli de les elèctriques és el que determina i fixa les polítiques energètiques del país. Ho demostra amb cruesa la mal anomenada reforma elèctrica promoguda pel govern espanyol i en la qual allò prioritari és d'una banda noquejar les energies renovables i de l'altra liquidar la possibilitat de l'autoproducció i autoconsum d'energia. L'alternativa passa per avançar vers la sobirania energètica, que implica la capacitat que té el poble per decidir sobre el model energètic del qual es vol dotar. en funció de la realitat dels recursos propis i maximitzant una cultura energètica de contenció, estalvi i eficiència, i tot plegat sota el paraigua de la sostenibilitat i la defensa dels drets humans. Però no només hem d'estar alerta amb el projecte Castor, sinó que un projecte molt similar pretén desenvolupar gas natural. L'empresa vol construir magatzems de gas a Balsareny, al Bages, i a Doñana, Huelva. A la Catalunya Central, l'empresa vol invertir 350 milions per construir el primer magatzem subterrani de gas a l'estat espanyol. Si se superen tots els permisos, entrarà en funcionament el 2017. El magatzem aprofita cavitats salines ubicades a 900 metres de profunditat. Ara es troba a les primeres fases de tramitació administrativa, però l'oposició social ja s'ha activat i rebutja la instal·lació. Però ens queda el dubte del govern de Catalunya, que sembla que està bastant favorable a aquesta proposta. El vot a la moció és afirmatiu.
Alguna paraula?
Bé, jo volia recalcar potser els aspectes generals d'aquesta moció, perquè es dona hincapié a les conseqüències que ha tingut el projecte. Però des del nostre grup el que pensem és que realment la causa real d'aquesta situació no és única. Ha passat en molts més casos. Aquesta és molt evident. Que ens diuen, no és públic si indemnitza empresa privada. No és la primera ni serà l'última, perquè el problema és que es fan convenis amb empreses privades i si perd l'empresa privada ho paguem nosaltres. Aquest tipus de convenis és el que hem que mirar d'arrelar totalment del sistema de gestió que tenim actualment a la política de pràcticament totes les institucions que n'hi ha, no solament al govern espanyol, perquè a la Generalitat i també a l'Ajuntament de Sant Celoni. L'Escola de Música és una concessió també, per exemple, a un nivell més baix. Però les diferències, quan es fa un acord amb una empresa privada, el que perd és l'ent públic. Llavors, té que haver un límit fins a on s'inverteixen els diners públics en aquest tipus de contractes i quines concessions es fa a aquestes empreses públiques. Jo sóc del parer, aquest és bestial, o sigui, és que és evident, és una borrada de milions, però ens han passat amb el Bankia, ens ha passat amb més casos i segurament si no parem aquest tipus de negociació política amb l'empresa privada trobarem més. En el moment actual de la situació de crisi, això és molt evident, però en situacions de bonança econòmica, doncs és l'habitual, que l'empresa privada guanyi més diners a costa dels nostres propis diners. Això és el que volia recalcar en aquest cas per aquesta moció. Nosaltres estem plenament d'acord amb la moció, en aquesta i en altres que siguin similars, perquè no entenem que una empresa privada pugui reflotar-se a costa de les persones que paguem els impostos, es treuen tot el que tenen que treure i resulta que per dos paràgrafs o un real decret aquesta empresa s'emporta 1.300 milions, són, bueno, els que siguin. D'acord?
Bé, el nostre grup votarà a favor de la moció. Ja s'han dit tot l'argumentari, no? Molt. Ah, ja, perdó.
Jo crec que ja s'ha sentit tot i com ho diu el Joan, per tant, que sí.
Perdó. Donem compte de l'abandonament del grup municipal socialista pel part del senyor Josep Manuel Bueno Martínez i de la seva condició com a regidor no adscrit. Donem compte, ja està.
Sí.
Digues, si vols dir alguna
cosa. No compte,
però breu per l'horari.
Seré breu perquè ja se sap, no? És a dir, sempre seré molt ràpid, és simplement donar compte que el passat 27 d'octubre vaig passar a ser regidor no escrit. Tal com vaig informar en el seu moment a la premsa als diferents grups municipals, vaig comunicar a la secretaria de l'Ajuntament i al grup municipal socialista que deixava el grup i passava al regidor no escrit i també que suspès la meva militància del PSC. Aquesta decisió ha estat una decisió difícil i molt meditada que venia reflexionant des de fa un temps enrere i fa dos anys. Crec que jo, que com jo hi ha molts regidors del PSC que han passat aquesta situació. Torno a dir que ha estat una decisió molt meditada després d'escoltar el parer del meu entorn més immediat, la meva família, els amics i alguns sectors amb el qual tinc relació personal. Considero que aquesta opció em permetrà poder actuar en plena llibertat i d'acord amb les meves conviccions el que queda de mandat com a regidor del consistori. donat el distanciament a les diferents postures del PSC actual. He cregut fer-la abans del 9-N per poder votar sí sí en plena llibertat i convicció meva personal, no? Com sempre, en trobaran a la seva disposició tant el govern municipal com la resta de grups del consistori per consensuar i tirar endavant acords pel bé de Sant Celoni i la Batllòria, com ha estat un exemple d'avui, que mateix que el meu vot ha estat favorable en el pressupost i les ordenances fiscals, per exemple. Aprofito també per agrair a tots els companys i companyes que durant 12 anys, liderats per en Joan Castanyo, doncs hem compartit el grup municipal per la tasca feta i considero que ha estat una gran tasca. Torno a dir, ha estat una de les decisions més difícils de prendre en la meva vida pública, però considero que és el moment oportú de prendre-la. Continuo creient en els valors de base socialista perquè han fonamentat el meu ideari durant molt de temps, però ara per ara les conviccions de país, com la de molts catalans i catalanes, es troben allunyades dels postulats del PSC. S'ha de donar resposta al que la majoria de la ciutadania catalana reclama, que és decidir el nostre futur polític de Catalunya, i això passa per la defensa forta del dret a decidir, del dret de l'autodeterminació i la defensa de la nostra pròpia identitat nacional. Postulats, al meu entendre, no presents en el PSC actual per esdevenir Catalunya un estat propi. Ja està.
Ni actual ni passat.
Bé, per tant, he de donar compte d'una... S'està acabant l'aigua i tot, eh? I la saliva. Bé, passem al punt 19, donar compte de la renúncia de la senyora Magalí Miracle Rigalós, està aquí al costat, a la seva condició de regidora municipal pel grup municipal socialista. Magalí, les paraules.
Sí, la decisió que he pres de deixar l'Ajuntament va totalment en relació amb el procés polític que estem vivint a Catalunya. Com ja sabeu, des de fa temps ens hem manifestat en diferents plens, en mocions, en actes i en diferents sectors el meu suport al procés sobiranista i el dret que té tot ciutadà a decidir el futur que vol. Així també m'he manifestat clarament a favor de la independència de Catalunya. Tenia molt clar que volia anar totalment lliure en les meves conviccions a votar el 9 de novembre per la consulta, pel referèndum, pel sí-sí. Per això vaig decidir donar-me de baixa com a militant del PSC, ja que el meu posicionament s'allunya del posicionament que manté envers aquest tema l'actual direcció del Partit dels Socialistes de Catalunya. El PSC actual no contempla, al meu entendre, el que una gran majoria dels catalans i catalanes volen, poder decidir, i concretament jo vull que Catalunya esdevingui un estat propi. D'aquesta manera considero que no solament havia de donar-me de baixa, sinó que també havia de deixar de ser regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya. Ha estat una decisió difícil que he vingut reflexionant des de fa temps i he considerat que ara era el moment oportú. Per altra banda, haig de dir que no he rebut cap pressió per part del PSC per deixar el càrrec, i això és d'agrair. Aquesta legislatura en el PSC a l'Ajuntament m'ha permès poder disposar d'eines per treballar per la justícia social i poder incidir en el que volem i el que no envers la nostra societat. En moments tan difícils com els actuals, on s'han prioritzat els bancs davant les persones, on hem vist minvats els recursos destinats a l'educació, a la salut, a la cultura, als serveis socials, han intentat fracturar la nostra societat, la nostra convivència. En definitiva, ens volen arrabassar els drets que tenim adquirits les persones, drets que hem treballat i que hem guanyat al llarg dels anys. Tanco una etapa en la qual m'he sentit molt a gust pel treball que he desenvolupat amb la responsabilitat que he portat tant a l'oposició com al govern. Una etapa que ha estat engrescadora i enriquidora, però alhora molt difícil. Com tots i totes ja sabeu, el fet de poder estar al costat de les persones més vulnerables m'ha fet veure que cal treballar molt en aquest sentit. Cal treballar per uns drets socials que ens pertoquen a tots i a totes sense distinció. Des de l'administració podem canviar tot allò que es pot millorar i crear tot allò que creiem que és millor per al nostre benestar. En aquest sentit, continuaré treballant per a la gent, perquè cal anar endavant i aquesta és la meva intenció. Voldria fer diversos agraïments, però un cantó agraeixo a l'alcalde de Sant Celoni, en Joan Castanyo, i al Partit dels Socialistes de Catalunya que pensés en mi i em donés l'oportunitat de poder treballar i participar en la política municipal del meu poble. També vull agrair als regidors i regidores actuals del consistori i també als regidors que ara ja no formen part d'aquest ple, però que van estar durant la meva primera etapa. Vull agrair tot el que m'heu aportat i tot allò que hem compartit junts. Ha estat un plaer treballar amb vosaltres. Vull agrair la tasca de tots i totes els treballadors de l'Ajuntament, de les diferents àrees. Ha estat molt profitós treballar amb vosaltres, ja que m'heu facilitat molt la feina. Però si em permeteu, sí que vull fer un agraïment especial a aquells treballadors i treballadores que han estat el dia a dia amb mi a les àrees de comunitat i esports. M'heu demostrat la vostra tasca diària, la vostra dedicació i el factor humà i professional que teniu per posar-vos al davant de situacions complexes, difícils i per saber resoldre-les. I com no, vull agrair a les entitats la relació que he tingut amb elles, la tasca, la feina que fan, que permet que un poble com Sant Celoni i la Vall-llòria tingui un teixit associatiu dinàmic, compromès amb el poble, amb la gent. Realment, per mi són brutals i la feina que fan és brutal. I això és, per mi les entitats doncs, és un factor molt important d'aquí de Sant Celoni i la Vall-llòria. Bàsicament, gràcies a tothom. Ha estat un plaer estar aquí a l'Ajuntament amb tots vosaltres. I bueno, ens anirem veient pel poble i fins aviat. Ja està.
Molt bé. Al donar compte, normalment no hi ha, no?, paraules, però... Sí.
Fer un petit torn de paraules, sí.
Sí.
És molt, molt breu, eh? Igual que també es va fer amb el vam voler fer com a CUP amb en Jordi Arenas, amb en Miquel Negre, no? Perquè entenem que tot el que es perd del capital humà en aquest ple, doncs, si més no, un minut sí que el podem destinar, tot i que és tard. Sí? Vale. En aquest sentit, en Manel, desitjar-li sort, no volia obrir un torn de paraula abans perquè també ens seguirem veient aquí en el ple, doncs desitjar-te sort. Entenem que la sortida de la Magalí doncs, està sent menys tempestuosa que no pas la d'en Manel. Això sí, nosaltres creiem que en tota en la vida política doncs, tothom comet errors, evidentment, i nosaltres som els primers, però entenem que el PSC no s'ha sabut moure davant d'un tsunami democràtic com era tot aquest procés sobiranista, entenent que això anava més enllà de ser independentista o de no ser independentista, i evidentment el que reclamàvem molts del PSC és que cridés ben alt que Catalunya és subjecte polític i que al final doncs, les bases comunistes ho diuen, no?, que Catalunya té dret a l'autodeterminació del mateix poble. En aquest sentit, sí que va ser una sorpresa doncs, dintre l'Assemblea CUP quan jo vaig comunicar doncs, la teva renúncia, no?, de gràcies per la trucada i per avisar-nos doncs, abans de tot plegat. Igual que vam fer amb en Jordi Arenas, igual que vam fer amb en Miquel Negre, tot el que es perdo a capital humà doncs, en aquest ple ens sap molt de greu. En aquest sentit, doncs, volem donar-te les gràcies per tota la tasca que has fet a l'àrea comunitat. Abans ho comentaves, vam passar del 2011 de 24.000 euros de pressupost en partida social ara que està rondant ja els 100.000 euros. En aquest sentit, doncs, agrair-te doncs, la teva humilitat, difícil de trobar en la política, i desitjar-te sort doncs, en tot el que et pugui venir.
Molt bé, jo una mica em sumo als agraïments. Al final, ser regidor o regidora del ajuntament del teu municipi, jo crec que és un orgull i és una satisfacció, i crec que estaria molt bé que moltes persones poguessin tenir aquesta experiència. Perquè ens permet i ens ensenya com funciona una organització, com funciona una administració, però et permet tenir un contacte directe, com molt bé deies, amb les entitats, amb la gent del carrer, amb les associacions de veïns. En el teu cas en concret, Magalí, a l'àrea de cultura, per tant, amb la gent més vulnerable, no? De comunitat, perdó, amb la gent més vulnerable, amb situacions complexes, difícils, que segurament que et fan reflexionar sobre molts aspectes de la vida, no? Segur que ha estat un enriquiment personal, no? I per tant, doncs, agrair-te que en el seu moment prenguessis la decisió de presentar-te en un grup polític com a regidora, agrair-te la relació personal que sempre hem tingut, que sempre ha estat molt cordial i afable, i desitjar-te pues, que en el futur les coses et vagin molt bé. Segur que el tsunami que deia el Dani comporta moviments i escenaris de futur molt canviants i variables. Segur que ens trobarem lluitant per la independència del nostre país, lluitant per la democràcia, i recordo encara pues, en alguna de les dels 11 de setembre de fa alguns anys que vàrem coincidir, vam fer alguna fotografia a plegats, no? Segur que tindrem oportunitat de seguir treballant tota la societat en favor bàsicament de la democràcia, que això és un element molt important, per tant que tot vagi molt bé. I Manel, doncs les circumstàncies són unes altres, són diverses. Jo et desitjo que també les coses vagin molt bé, ens continuarem veient aquí en el ple i tantes vegades com calgui per consensuar el que calgui, si els nostres plantejaments coincideixen. Dir-te el mateix, crec que ser regidor, haver estat a govern, haver estat també a l'oposició,
En alguna ocasió amb algun confrontament, perquè també l'hem tingut, però al final la política també és això i al final és saber-ho portar d'una manera humana i digna, i per tant també t'agraeixo la teva manera de fer, la teva manera de ser, i et desitjo que tot vagi molt bé.
Bé, ja tindré jo també un minut. És que ens agrada, em sembla. Esto ya es masoquismo. Bueno, el meu minut, si us plau, no s'engresqueu, que jo vull dir un parell de coses. L'altre dia feia recompte del moviment d'aquest consistori des de que va començar. Han hagut 4 canvis, em sembla. Jo no recordo cap legislatura que hagi aquest moviment de persones amb els partits. Realment és un reflex de la situació política, penso, que està visquent Catalunya. I bueno, només que desitjar molta sort a ells dos i a tots nosaltres, perquè estem ficats aquí, de veritat. I tenim que estar forts perquè tenim responsabilitats a sobre de la taula, n'hi ha decisions importants que depenen de lo que tractem aquí, i el que realment estic d'acord és que no es coneix el treball que es fa, no se sap al poble, es fa una mica la lectura propagandística, però n'hi ha molta feina i molta responsabilitat dintre d'un ajuntament. I gràcies a tots dos.
A veure...
Te gusta más un micro que...
No, és que a veure... Fem... No, jo simplement... Jo seré molt breu. A la Magalí, perquè a més a més, per la nostra amistat i la relació personal que tenim, per tant ja sabem bastant. Però sí que és veritat que tres agraïments. El primer, per defensar el procés d'independència sobiranista de Catalunya des del teu càrrec institucional, que és dur. El segon agraïment, per la gran tasca que has fet com a regidora, sobretot al capdavant d'una de les àrees doncs en aquests moments més dures de portar. I en tercer, és un agraïment personal meu pel teu gran suport i el teu suport incondicional, lleial i d'amistat que m'has donat en moments que per mi han estat difícils. Per tot això, gràcies, Magalí.
Bé, un minut, em deixeu un minut, no? Bé, d'entrada, amb la Magalí aquests dies ja hem estat compartint estones, n'hem compartit moltes. També un agraïment a la tasca feta en aquells anys que estàvem a l'oposició, per una tasca de control, de seguiment, i si s'escau de participació des del 2007 al 2011, i com aquests 3 anys, no? 3 anys i escaig que portem al govern municipal. Ben segur que aquesta experiència, no?, que t'enduràs, serà profitosa per la teva vida normal i també per altres moments que hi puguin haver, que quedarà una feina feta, no?, que quedarà la petja de tots nosaltres, cada un al seu àmbit, i aquesta petja és, jo diria, és important a tots els àmbits, a l'oposició, però en el govern és quan un està al peu del canó. I aquí algú ha comentat, la majoria de gent, jo crec que la majoria de gent hauria de passar per l'Ajuntament per saber realment la realitat, els problemes diaris, no?, la riquesa també que hi ha com a municipi, però està veient les dificultats que també hi ha per tirar endavant un municipi o un ajuntament. Com deies en l'escrit que vas entrar a l'Ajuntament, ho comparteixo, ens quedarà la relació, ens quedarà l'amistat, que és molt important per mi, per això per damunt de tot, no?, de moltes coses. Et desitjo molta sort i ens anem veient, això està clar. Anem compartint trobades, algun dinar i algun sopar. Doncs molt bé, que tot et vagi bé. I gràcies per tot. Doncs continuem, no? Control al govern. Espera't aquí, és ingès, No, espera't. Ah, bueno, no ho sé. Informació de les resolucions, això és el clàssic de cada ple de control dels mesos de setembre i octubre. Donar compte de les contractacions urgents de personal, que també heu pogut llegir les que hi ha, totes estan, la majoria són de temes educatius, d'escola bressol especialment, I després preques i preguntes. Zip, cap allà. Endavant.
Dues preguntes. La primera és sobre la Federació de Municipis de Catalunya. Ja fa uns mesos vam aprovar una moció on demanàvem sortir-ne i també demanàvem que ens tornessin les quotes, i era saber com està aquests dos processos.
Parlaré en boca del secretari, no? Deuen tenir que contestar com a Federació de Municipis. Tinc entès que en la propera executiva, que es farà el mes de desembre, es donarà compte de la baixa de Sant Celoni i de la meva, diguem, no?
El dia, la data, ho sabem.
Jo sé que hi ha una executiva al desembre i té que haver, però no sé el dia, ara no te'l sé dir. I ja està. I després hauran de contestar doncs, a la reclamació que es va fer de les quotes d'anys enrere, si no recordo malament, no? Eren 13, 14 o 12, 13, i això es contestarà. Ho hauran de contestar, i si no els hi reclamarem. La contesten al secretari general, que hi ha nou. Endavant.
La segona pregunta va en consonància amb aquests últims darrers punts del ple, i era si ja teniu pensada la reorganització d'àrees o si hi heu les regidories que deixa vacants la Magalí. Si...
De moment no es tocarà cap àrea fins a l'entrada del regidor que substituirà, que serà d'aquí poc, que deurà ser el ple de gener, si no n'hi ha cap més abans.
Entenem que qui entri assumirà les regidories que tenia la Magalí. Gràcies.
Alguna altra pregunta, prec? No? Per esgotament. Bona nit.